Són 8:45, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
És dilluns 26 de setembre. Aquest cap de setmana s'ha estrenat als cinemes la pel·lícula d'Alberto Rodríguez, Modelo 77. Segur que n'haureu sentit a parlar aquests darrers dies perquè va inaugurar el Festival de Sant Sebastià, tot i que estava fora de concurs, i els darrers dies, com deia, molts mitjans se n'han fet ressò. D'entrada us aviso que no és una pel·lícula agradable de veure. És d'aquelles que et fan sortir del cinema amb una barreja de ràbia i de pena. Ràbia per les injustícies que s'hi retraten i pena també per les situacions que els toca viure a la majoria dels protagonistes. Primer situem-nos una mica, tranquils que no farem spoilers. La cinta parla de la situació dels presos després de la mort de Franco, a començaments de la democràcia, i està ambientada a la presó Model de Barcelona. La història s'explica a través de dos personatges, el Manuel i el Pino, que interpreten els actors Miguel Herrán i Javier Gutiérrez. Més enllà de la seva brillant interpretació, que també val la pena veure-la per fer-nos una lleugera idea de la situació de les presons durant el franquisme i tot el que va quedar d'allò en el postfranquisme i també en els anys posteriors. Sembla mentida que una cosa que va passar no fa tants anys sigui, per molts de nosaltres, totalment desconeguda. Alguns episodis històrics que no han tingut gaire ressò, com per exemple l'existència d'una cosa que es deia COPEL, la coordinadora de presos en lucha, una organització impulsada pels mateixos reclusos i que va servir perquè reclamessin els seus drets i també una amnistia que mai va arribar. En general, el que passa dins les presons és gairebé un tabú. Ens interessa més aviat poc, és com un món a part. Passava fa 50 anys i encara passa ara, no ens enganyem. I en el cas concret de la pel·lícula, impacta que segons quines coses poguessin passar en una presó com la Model, envoltada d'edificis, amb centenars de famílies fent la seva vida tranquil·lament, mentre allà dintre, a pocs metres, hi passaven escenes realment crues. I el més trist és que segurament algunes d'aquelles injustícies encara passen, no amb la mateixa violència que retrata la pel·lícula, però sí amb la mateixa impunitat. Una pel·lícula, com deia, en alguns moments agra, però necessària. Ara passen gairebé 3 minuts de 8:45. Abans de sopar heu de saber que... expliquem l'última hora de les negociacions a Itàlia per formar govern després que ahir l'extrema dreta guanyés les eleccions, però abans informació de servei a aquesta hora perquè hi ha problemes de trànsit en l'operació tornada del cap de setmana al llarg de la Mercè. Sobretot les cues s'acumulen a l'AP7 a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia en direcció Barcelona, on hi ha hagut un accident múltiple amb una desena de cotxes implicats. En connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs la situació viària, com comentava, s'ha complicat cap a 6:45 de la tarda, quan a l'AP7 ha sorollat sense adormir en aquest límit, en sentit Barcelona, on ja hi havia una retenció per un accident. S'ha produït un accident múltiple, hi ha hagut un encalç primer entre dos vehicles i com hi havia retenció s'han afegit 12 més. Això ha estat el carril ràpid, el carril esquerre. En aquest moment segueix tallat el carril esquerre i el central, que és on estan els efectius pendents a retirar els vehicles, i fins ara hi havia 11 quilòmetres de circulació lenta fins a Vilafranca, però ha augmentat a 13. En aquests moments la retenció ha pujat. Teniu com a alternativa a la C32, però cal recordar que és una via de peatge. Però, sortosament, ens ha comentat el SEM que no hi ha hagut ferits de gravetat, només s'han traslladat una persona amb una fotada cervical, però la retenció persisteix. Pel que fa a la resta de vies, la situació ha millorat moltíssim, no hi ha pràcticament retencions, i en aquesta operació a retorn de la Mercè ja han tornat uns 224.000 vehicles, que és un 86,3% dels previstos, que eren 260.000. De moment això és tot, demanar-vos cautela i que acabeu una bona Mercè.
Gràcies, Sílvia. És la situació que, com dèiem, a aquesta hora a les vies catalanes en aquesta operació retorn de la Mercè. Més coses a Itàlia. La dreta i l'extrema dreta comencen a negociar el que ha de ser el futur govern del país. Això després que el partit Ultragermans d'Itàlia hagi arrasat a les eleccions d'ahir amb el 26% dels vots. La seva candidata, Giorgia Meloni, ho té tot de cara per ser la nova primera ministra. Ho farà de bracet amb la Lliga de Matteo Salvini i Forza Itàlia de Silvia Berlusconi. Els tres partits han obtingut la majoria absoluta tant a la Cambra de Diputats com al Senat. Enviada especial a RAC1 a Roma, Laia Colomer.
Un resultat al de Germans d'Itàlia fins i tot millor del que pronosticaven les enquestes. L'han votat més d'un de cada quatre electors, això després que les últimes eleccions fa encara no quatre anys obtinguessin només un 4% dels vots. Per això, de matinada, Giorgia Meloni ha qualificat el resultat d'històric i ha promès governar per tot el país. De moment, avui no ha parlat, ho farà demà, però sí que el seu equip s'ha posat a treballar en la formació del nou govern. El president del grup a la Cambra de Diputats i al Senat, Francesco Lollobrigida, ha evitat posar noms als ministres i assegura que no es discutiran amb els altres partits.
Giorgia Meloni dopo le consulte.
Les converses de Giorgia Meloni amb els altres dirigents seran constants i encara més del que ja ho són i ho han estat durant tota la campanya electoral. Jo he escoltat declaracions de Salvini molt afectuoses cap a Meloni i Berlusconi. Els números mai han estat clau en la composició del futur govern i aquesta serenó del centre-dreta és la que ens permetrà fer un bon programa, que és el que sempre ens ha importat més.
Importante di questa vicenda.
Això després que Matteo Salvini hagi assegurat que la Lliga tindrà un pes important al govern, tot i haver obtingut només el 9% dels vots, i promet estabilitat al govern.
Avui és un dilluns en què després de molts anys un govern escollit per la ciutadania amb una clara majoria de centre-dreta. Ja he parlat amb Giorgia Meloni, a qui he felicitat, i crec que treballarem junts molt temps i molt bé. I felicito també els moderats, perquè cada vot ha servit per donar una majoria al centre-dreta, tant a la Cambra com al Senat.
I qui encara no ha badat boca és Silvio Berlusconi, el tercer partit de l'equació.
I mentrestant, els partits d'esquerres es batussen per veure qui té la culpa de la desfeta electoral. El líder del Partit Demòcrata, Enrico Letta, no ha esperat ni 24 hores a anunciar que plega de secretari general del partit, Laia.
Sí, els resultats del Partit Demòcrata no han estat gens bons. Amb menys del 20% dels vots, Letta ha reconegut la victòria incontestable de l'ultradreta i ha assegurat que faran una oposició dura i intransigent, però que no l'encapçalarà ell, convocarà un congrés extraordinari del partit i no s'hi presentarà.
Assicurerò in spirito di...
Dirigiré el partit durant les properes setmanes de cara al nou congrés que hem de fer, un congrés en el que no em presentaré com a candidat a la secretaria general. Crec que fa falta una nova generació que ve amb ganes i que té la tasca de rellançar el Partit Demòcrata per l'interès d'Itàlia i d'Europa.
I de l'Europa.
Letta també ha carregat contra el moviment 5 estrelles de Giuseppe Conte per haver fet caure el govern de Mario Draghi. Ha dit que és el responsable de la victòria de Meloni. En canvi, Conte el culpa ell d'haver fragmentat l'esquerra.
Letta avui ha apuntat el dit contra mi molt explícitament i directament. Crec que quan hi ha una derrota, que objectivament és una derrota si mirem l'acció política i la campanya que ha fet el Partit Democràtic, un líder no ha de buscar l'enemic extern ni un boc expiatori. Ha d'assumir responsabilitats.
La responsabilitat.
Conte també ha avisat que seran una oposició forta a Meloni.
Gràcies, Laia. El president italià, Sergio Mattarella, haurà d'encarregar la formació de govern a Meloni, que no assumirà el càrrec, com a mínim, fins d'aquí a un mes. Corresponsal de RAC1 a Roma, Ana Buch.
Els Germans d'Itàlia ja comencen a haver-hi trucades per dissenyar el proper govern italià. No ens hem d'esperar per això una cosa immediata, sinó que abans es necessiten una sèrie de passos. El proper 13 d'octubre es reuneixen els nous representants parlamentaris escollits al Senat i a la Cambra de Diputats. Després, al voltant del 15, s'haurien d'escollir els presidents de les dues cambres parlamentàries i no serà fins cap al dia 20 d'octubre quan haurien de començar les consultes amb el president de la República, Sergio Mattarella. És llavors quan el cap d'estat rep les delegacions dels diferents partits polítics i decideix encarregar a qui tingui majoria, per tant, si no hi ha sorpreses, a Giorgia Meloni que formi govern. Però també podria ser que Mattarella batés algun ministre i el procés fos més lent, com va passar el 2018 quan ja es va negar a acceptar un ministre perquè era massa euroscèptic. Com a molt d'hora, per tant, el nou govern hauria de poder jurar el càrrec entre el 28 d'octubre i el 4 de novembre.
Ara mateix Europa es mira amb prudència els resultats de l'extrema dreta a Itàlia. Brussel·les, que ha intentat tranquil·litzar els ànims i diu que està preparada per col·laborar de manera constructiva amb el nou govern. En canvi, líders d'ultradreta com els primers ministres de Polònia i Hongria sí que s'han afanyat a felicitar de manera efusiva Meloni. Compten amb ella, diuen, com una nova aliada en la seva política crítica contra la Unió Europea. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
La Comissió Europea ha tirat de manual i s'ha mostrat prudent. El portaveu de la presidenta de la Comissió Europea, Eric Mamer, diu que Brussel·les Brussel·les espera cooperar de manera constructiva amb el nou govern i no creu que els resultats a Itàlia es puguin extrapolar a una visió europea.
Esperem poder cooperar de manera constructiva amb les noves autoritats italianes. Crec, però, que en aquestes eleccions hi ha hagut una espècie de judici a Europa que em sembla una simplificació extrema.
En la seva línia, el president francès Emmanuel Macron ha mostrat respecte pels resultats i també espera cooperar amb el país veí. En canvi, altres líders de governs de països on ja governa l'ultradreta, com els primers ministres d'Hongria i Polònia, han felicitat de manera efusiva via xarxes socials a Giorgia Meloni. De fet, ara la por a Brussel·les és que amb els nous resultats Roma s'apropi a les tesis de Budapest i Varsovia, que moltes vegades no tenen cap mirament en criticar les polítiques europees i qüestionar els seus valors fonamentals.
I mentrestant, a Espanya, el Partit Popular evita valorar els resultats de les eleccions. Els d'Alberto Núñez Feijóo s'ho miren des de la distància, a diferència, això sí, de Vox, que ha aprofitat ja per sucar-hi pa des de Madrid. Arnau Mañé.
Sí, els populars en general esquiven la victòria de l'extrema dreta a Itàlia i eviten fer-ne cap valoració. Només amb una excepció dins del PP. Isabel Díaz Ayuso assegura compartir el diagnòstic de Meloni, però es desmarca del seu discurs més radical. Això sí, en un esmorzar del Mundo, la presidenta madrilenya demanava als socialistes que es fixin en els resultats.
Por toda Europa, los socialistas están desapareciendo y fundiéndose con la ultraizquierda en una estrategia incomprensible que les aboca a desaparecer. Y en ningún lugar como en España para comprobar lo que este binomio es capaz de hacer, el daño que causa cuando se instalan las instituciones.
L'extrema dreta espanyola, en canvi, considera que les eleccions a Itàlia haurien de fer replantejar l'estratègia del Partit Popular. Ho deia el vicepresident de Vox, Jorge Buxadé.
El Partit Popular Europeu és un movimiento político que tuvo su momento de explosión y que ahora está en franca retirada y que necesita de opciones políticas con convicciones profundas, enraizadas.
De fet, segons Vox, la dreta espanyola va a la baixa com a la resta d'Europa.
4 minuts per 3 quarts de 9. Demà comença el debat de política general al Parlament, que marca el començament del curs polític. Aquesta tarda hem sabut que Pere Aragonès hi anunciarà un paquet d'ajudes de 300 milions d'euros per lluitar contra la inflació. Unes mesures que aniran destinades a la gent més vulnerable, les empreses i també al sector primari. El debat de demà arriba amb uns socis de govern que intenten abaixar les revolucions després de setmanes de retrets. Junts assegura que ha estat parlant amb Esquerra discretament aquests últims dies. Sílvia Solanes.
Els retrets del voltatge han quedat en un segon pla després que Junts ja no situï el debat de política general com un ultimàtum per complir amb els acords de govern. Tot i que es mantenen ferms, el vicepresident Jordi Puigneró intentava avui suavitzar posicions.
Aquest tipus de moments requereixen discreció i aquests darrers dies, com no podia ser d'altra manera, doncs hem estat treballant amb discreció amb Esquerra Republicana perquè el debat de política general vagi bé. Continuarem mantenint la discreció d'aquestes trobades, reunions i intercanvis de papers.
Des d'Esquerra, la seva portaveu, Marta Vilalta, creu que és irresponsable seguint batalles internes i cal ser útils. Per això, diu Pere Aragonès, portarà una proposta de país que ha parlat abans amb Junts.
Ens consta que hi ha hagut converses, una proposta de país que pugui fer el president de la Generalitat de Catalunya, però sobretot que interpel·li doncs, a les majories àmplies, als consensos.
També portarà un paquet de mesures anticrisi. De fet, l'oposició vol portar el debat al terreny econòmic i deixar l'eix nacional.
Debat de política general que començarà demà a 11:45 del matí i que durarà fins divendres. Adrià Santasusagna, com anirà aquest debat?
El debat s'obrirà a les 11:30 amb el discurs del president Pere Aragonès, que durarà més o menys una hora i mitja. Després s'aturarà el ple i es reprendrà cap a les 3 de la tarda. Serà el torn dels grups parlamentaris. Tenen mitja hora cadascun per explicar la seva posició sobre els temes que vulguin posar damunt la taula. Fent càlculs, aquest primer torn acabarà cap a les 7 de la tarda. Després s'hi tornarà a posar el president, que respondrà un per un, i cada partit tindrà el mateix temps que el president per replicar. Tot plegat podria fer que el ple s'allargués fins a la nit. Dimecres i dijous no hi haurà debat de política general, queda suspès perquè la diputada Eulàlia Reguant, de la CUP, la jutgen al Suprem. En aquests dos dies els partits presentaran i negociaran les propostes de resolució, unes propostes que es votaran ja divendres a partir de les 11 del matí. Tot apunta que cap al migdia de divendres ja s'hauran acabat totes les votacions.
Un minut per 3:45. Isabel Díaz Ayuso creu que amb el 25% de castellà a les aules catalanes tampoc n'hi ha prou. La presidenta de la Comunitat de Madrid considera que a Catalunya les famílies haurien de tenir el dret d'escolaritzar els seus fills exclusivament en castellà. Declaracions que Ayuso ha fet al Mundo.
No entiendo el 25%. Me parece que es un 100%. Que las familias que quieran en Cataluña también tienen derecho a escolarizar a sus hijos y ser, además de bilingües, absolutamente conocedores y que dominen a la perfección una de las lenguas más importantes del planeta y, por cierto, que, como digo, que está recogida en su Constitución.
Per cert, que Ayuso descarta aplicar el 155 a Catalunya, com sí que demana Vox. Avui el partit d'extrema dreta ho ha tornat a demanar, en aquest cas per combatre la inseguretat que, segons ells, es viu especialment a Barcelona. I encara a Madrid, la comunitat que presideix Díaz Ayuso avui ha recorregut al Constitucional el decret d'estalvi energètic del govern espanyol. Es tracta d'un recurs que Ayuso ja va anunciar ara fa un mes i que avui han fet oficial. Consideren que les mesures com les de Pedro Sánchez de limitar la temperatura de l'aire condicionat a 27 graus és autoritària i també diu que envaeix competències de la seva comunitat. D'aquí a poc més d'una hora es tanquen les festes de la Mercè de Barcelona amb el piromusical a les 10 de la nit a l'Avinguda Maria Cristina. Serà el punt final a unes festes que han estat marcades pels aldarulls i també per l'empunyalament que dissabte va acabar amb la mort d'un jove. Avui, però, l'Ajuntament de Barcelona ha insistit a desvincular aquest assassinat prop de la plaça Espanya amb la festa. Això després d'una tercera nit que ha estat més tranquil·la, però en què també hi ha hagut incidents, Marc Poyato.
La Guàrdia Urbana ha detingut dues persones més a prop de la plaça Espanya per ferir lleument una altra amb una arma blanca. Tot i així, des de l'Ajuntament de Barcelona diuen que aquesta tercera nit de les festes s'ha tancat sense aldarulls importants. Pel que fa a l'assassinat d'un jove, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, insisteix que s'està investigant com un fet a part. Ho ha dit el Món RAC1.
El mort no guarda relació amb els aldarulls que es van produir posteriorment. L'apunyalament va ser a un quart de quatre i els incidents aquests es van produir cap a tres quarts de cinc. Pel que fa al referència en aquest tema, està doncs el cos de Mossos d'Esquadra també fent la corresponent investigació, per tant deixem que els investigadors puguin seguir treballant.
Segons Batlle, els autors dels aldarulls són grups que s'autoorganitzen de forma instantània en el moment de la festa, molts d'ells sota l'efecte de l'alcohol. Batlle diu que la setmana que ve farà una trobada amb els comerciants de la zona per buscar solucions i evitar que aquesta situació es repeteixi.
I com dèiem, les festes s'acabaran aquesta nit amb el piromusical, començarà a les 10 i es preveu que hi assisteixin 100.000 persones. Des de l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, Maria Costa, bona nit.
Bona nit, sí, cada vegada es va omplint l'Avinguda Maria Cristina. De fet, els més previsors ja han agafat lloc tocant a la Font Màgica, un puro musical que ja escalfa motors amb llum i música, però que començarà a les 10 del vespre. Farà sonar cançons italianes fent una reverència a la ciutat convidada, Roma, però també músiques feministes del moviment Me Too, d'altres d'òpera per commemorar els 175 anys del Gran Teatre Liceu i també d'altres per fer un crit de guerra arreu del món. En total, esclataran al cel en forma de focs artificials poc més d'una tona de pólvora.
Gràcies, Maria. Bona nit.
Bona nit.
I encara parlant de la Mercè, fa pocs minuts que ha començat un concert especial que organitza el Liceu amb motiu de la Festa Major de la Ciutat, una actuació a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Teatre on sonaran les obertures d'algunes de les òperes més famoses de Mozart, com Les Noces de Figaro, La Flauta Màgica o Don Giovanni. La cita és gratuïta i es fa a la plaça Major de Nou Barris. Passen dos minuts de tres quarts de nou, l'OCDE torna a retallar les previsions econòmiques per a Espanya. Manté que els preus continuaran disparats l'any que ve i que, tot i que es moderaran una mica, s'estarà lluny de la situació precrisi. En el seu últim informe, l'organisme pronostica que la inflació a l'Estat se situarà encara al 5% el 2023, Montse Martí.
Recorda que l'Estat espanyol és ara mateix el territori on la inflació està més disparada, només després de Turquia, on ja no hi ha qualificatius per descriure què està passant. La inflació és del 70%. Els preus s'han gairebé doblat en l'últim any. El secretari general de l'OCDE, Matthias Cormann, insisteix que la guerra a Ucraïna ha suposat un dalt a baix per les economies europees en un moment en què aixecaven cap després de la pandèmia.
Set mesos enrere, l'economia global va ser colpejada per la guerra injustificable, il·legal i sense provocació de Rússia contra Ucraïna. El mercat energètic i alimentari s'han vist afectats greument i la confiança ha disminuït dràsticament. La inflació està disparada i l'economia global es desacabarà. Accelera. El món està pagant un preu molt alt per la guerra de Rússia contra Ucraïna.
L'OCDE continua pensant que l'economia espanyola serà la que més creixerà l'any que ve d'entre les grans economies europees. Tot i això, en el seu últim informe rebaixa les previsions de creixement 7 dècimes i calcula que el PIB repuntarà només un 1,5%.
El Banc Central Europeu també admet que la inflació continuarà a l'alça i el creixement econòmic a la baixa. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, assegura que l'organisme manté la intenció de tornar a pujar els tipus.
El que volem fer és arribar al punt en què la política monetària ni estimuli ni estrenyi l'economia, que arribi a un punt de neutralitat. Quan hi arribem, haurem de determinar si arribem a l'objectiu del 2% a mitjà termini i, si no, hauríem de prendre més mesures.
And if we don't, then we might have
to take further measures.
Lagarde també avisa els governs que les mesures d'ajudes a la inflació han de ser temporals. I en aquest context, el govern espanyol aposta ara per una pujada selectiva d'impostos per la classe alta. Una pujada que anirà més enllà de l'anunciat impost a les grans fortunes. L'argument és que s'ha de fer front a les rebaixes fiscals que lideren diverses autonomies amb el govern del Partit Popular. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, sense concretar res, però apuntant als tipus màxims de l'IRPF i l'impost de societats. L'argument és que s'ha de frenar el populisme fiscal i que el PP juga això amb la supressió o bonificació parcial de l'impost de societats en quatre autonomies. Anunci d'aquest migdia de Maria Jesús Montero.
Que a lo largo de los próximos días presentaremos este paquete de medidas fiscales que acompañarán en el año 2023. Algunas de ellas se recogerán en el proyecto de presupuesto y otras irán en una norma específica. Medidas que, como pueden imaginar, tienen exactamente la misma vocación, parte de la misma convicción que nos inspiran desde el primer día. Proteger a la mayoría de nuestros conciudadanos.
Remarcant que la pujada d'impostos només serà per la classe alta i que en cap cas afectarà classe mitjana i treballadora. La setmana vinent, a tot estirar la següent, s'ha d'aprovar el projecte de pressupostos per l'any que ve i això inclourà la modificació fiscal.
Mentrestant, avui mateix, Alberto Núñez Feijóo ha concretat la rebaixa de l'IVA dels aliments que vol. Demana que es passi del 10 al 4% pels aliments essencials, és a dir, carn, peix, arròs, pasta, ous i oli.
És una proposta, una vez más, estudiada. Una proposta solvente. És una proposta, en primer lugar, que no carga el coste de la crisis a las familias. Es una propuesta que no carga el coste de la crisis a los pequeños productores y a los vendedores, que ya lo están pasando muy mal porque los márgenes de los productores son cada día más pequeños.
Doncs bé, la resposta a Feijóo ha arribat de Brussel·les aquesta tarda. El comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, l'avisa que és perillós rebaixar l'IVA.
You can reduce, but cannot reduce.
Pots reduir-lo, però no per sota d'uns límits. Per exemple, protegir les empreses o els consumidors vulnerables és més útil des d'un punt de vista estratègic que només reduir l'IVA.
Useful from a strategic point of view than only reducing VAT.
Gentiloni forma part del Partit Demòcrata Italià de centre-esquerra. I a tot això, el preu de la llum continua sent una muntanya russa. Avui s'ha encarit un 80% i s'ha situat de mitjana als 160 euros al megawatt-hora.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Demà, però, baixarà de cop, Pep Tormos.
Tornarà a pagar-se els 100 euros al megawatt-hora al mercat majorista. El preu del petroli, per la seva banda, continua baixant. El barril de Brent baixa un 4% més i es paga 86 dòlars, lluny, per tant, dels 128 els que es va arribar a cotitzar el mes de març.
I en ple debat sobre la crisi energètica, avui el polígon petroquímic de Tarragona ha anunciat que tindrà la planta per produir hidrogen verd més gran del sud d'Europa.
Invertirà 260 milions d'euros. Quatre empreses, Repsol, Enagás, Messer i Cuoc, s'han aliat per posar en marxa la planta el 2025. L'electrolitzador utilitzarà preferentment energia renovable de proximitat i tindrà tecnologia per minimitzar el consum d'aigua per produir hidrogen i oxigen renovables. Tindrà una capacitat de 150 megawatts en una primera fase i a partir del 2027 començarà una segona fase que incrementarà la producció d'hidrogen verd fins a un gigawatt.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
7 minuts per les 9. Una fuita química a Tarragona ha provocat un gran episodi de pudors que ha arribat fins la comarca del Maresme. Protecció Civil deixa clar que el producte no és tòxic i que no suposa un risc per la salut de les persones. Des de Tarragona, Esteve Giralt.
El Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat fa poca estona a Protecció Civil que no ha fet cap atenció mèdica derivada d'aquest episodi de males olors. Només consultes telefòniques amb alguns dubtes i algunes preguntes. Sergi Delgado és el subdirector de Protecció Civil.
Es fa seguiment de la situació per contrastar que no hi hagi nivells de risc i l'episodi podria allargar-se doncs, almenys durant el dia d'avui.
La fuita aquesta matinada s'ha pogut controlar i no ha afectat a l'exterior del polígon petroquímic. Això sí, ha provocat hores més tard, es creu que per un canvi a la direcció i la força del vent, que una fortíssima olor a gas i gasolina s'escampés a desenes i desenes de quilòmetres a la rodona. Protecció Civil ha confirmat que, tot i que la majoria de les 400 trucades per la pudor de gas s'han concentrat a Tarragona, també n'hi ha hagut al Garraf, al Baix Llobregat i fins i tot a la comarca del Maresme.
6 minuts per les 9, les persones grans que viuen a residències ja han començat a rebre la quarta dosi de la vacuna contra el Covid i de retruc a l'altre braç, la de la grip. Totes dues estan adaptades a les últimes variants de cada virus. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, explica que serà una campanya de vacunació més pausada perquè no hi ha l'urgència de fa 2 anys.
Aquí no dic que no tinguem que córrer, però és una campanya de vacunació normal. És a dir, hem d'anar vacunant normalment, tranquil·lament. Si la situació epidemiològica canvia i hem d'activar els mecanismes de rapidesa, d'altres espais, tot això tenim la capacitat de fer-ho.
De fet, després dels professionals i usuaris de les residències, es començarà també a punxar els més grans de 80 anys a través de l'atenció primària. Des de Salut demanen calma i no trucar per demanar hora, sinó esperar que truquin des del CAP. La secretària de Salut, Carmen Cabezas, afegeix que és important posar-se les dues vacunes i no menys tenir la grip.
Tenim per un costat un parell d'anys que pràcticament no ha circulat el virus de la grip. Per tant, no sabem massa bé què passarà aquest any. Hi ha un cert buit o un cert nínxol perquè el virus de la grip pugui circular més. Sabem que Austràlia ha tingut una temporada epidèmica forta, però cal mirar-lo.
Els candidats a vacunar-se són els més grans de 60 anys o amb malalties que els fan vulnerables. Els experts avalen aquesta selecció, Benet Iñigo.
El sistema immunitari de les persones grans és més dèbil i manté durant menys temps els anticossos aconseguits amb la vacuna. Per això, la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Ana Vilella, considera que la dosi de record és especialment important per a ells.
La seva resposta d'entrada a la vacuna és inferior i que, a més, perden abans aquesta protecció. Per tant, d'entrada, l'administració d'una dosi de record, podríem dir, ajudarà a reactivar aquesta immunitat.
En canvi, l'investigadora de l'IRSI-Caixa i metgessa a l'Hospital Germans Trias i Pujol, BMOT, explica que el risc de malaltia greu per als menors de 60 vacunats en primera instància és molt baix i, per tant, no els cal aquesta quarta dosi.
A dia d'avui, amb el que sabem, no seríem prioritzables. Amb la immunitat de les vacunes que ja hem rebut o de les infeccions passades, seguim tenint una molt bona protecció davant la malaltia greu.
Totes dues n'han parlat a RAC1 i veuen amb bons ulls posar la vacuna del Covid i la grip alhora.
3 minuts i seran les 9. A Barcelona, a aquesta hora i fins les 11 de la nit, hi ha serveis mínims als autobusos de la ciutat. Només en circulen el 33% d'un dia normal per la vaga dels treballadors.
Reivindiquen millores salarials i denuncien que TMB no s'ha posat en contacte amb ells per mirar de resoldre el conflicte. De cara a demà, entre les 2 i les 4 de la matinada, les 10 i les 12 del matí i de 9 a 11 de la nit circularan només el 20% dels autobusos.
Això, com dèiem, pel que fa als autobusos de Barcelona. Pel que fa als trens, a partir de dissabte que ve, Renfe modificarà el servei de Rodalies de la línia R4 a Vilafranca del Penedès.
Els canvis afectaran els trens que habitualment comencen o acaben el trajecte a Vilafranca, que passaran a fer-ho a l'estació de la Granada. Aquesta modificació s'aplicarà només als caps de setmana i festius i serà fins al 31 d'octubre. A partir d'aquesta data i fins al 5 de desembre, l'estació d'origen i final dels trens de Vilafranca serà Sant Sadurní d'Anoia. Renfe garanteix un servei d'autobusos per enllaçar amb Vilafranca. Tot plegat són modificacions per les obres que DIF està fent per adaptar les vies al futur corredor mediterrani.
Un jutge de Figueres ha enviat a la presó de manera provisional i sense fiança detingut per una mort violenta en Empúria Brava a l'Alt Empordà.
L'investiga per assassinat, violació de domicili, tinença il·lícita d'armes i robatori, perquè hauria marxat del lloc dels fets amb un vehicle que no era seu. L'home hauria matat una dona de 59 anys amb un tret al cap.
I mor una dona després de caure per una zona rocosa de la platja de l'Almadrava de Roses, també a l'Alt Empordà.
La víctima, que caminava amb un grup de 3 persones més, s'ha precipitat aquest migdia des d'una alçada de 10 metres mentre baixava per uns graons que porten a apuntar al Madrava. Els bombers l'han intentat reanimar, però no li han pogut salvar la vida.
I mentrestant, a Rússia, un home ha matat 15 persones en una escola, la majoria nens, i n'ha ferit una vintena en un tiroteig. És un antic alumne del centre que s'ha suïcidat després de l'atac.
Ha passat a la ciutat d'Izvest, que a 900 quilòmetres a l'est de Moscou. Entre les víctimes hi ha 11 nens, 2 professors i 2 guàrdies de seguretat. Segons fonts oficials, l'home de 30 anys vestia una samarreta amb una esvàstica al pit.
Un minut per les 9, els pagesos de la Plana de Lleida avisen que amb prou feines salvaran els mobles de la campanya de la fruita dolça. Això després que l'assegurança agrària hagi abonat gairebé 100 milions d'euros als pagesos catalans, més del 90% a Ponent. És la xifra més alta dels més de 40 anys d'història de l'assegurança a tot l'Estat. Unes indemnitzacions que acabaran cobrint, però, el 50% de les pèrdues, segons els pagesos. Des de Lleida, Karen Alfonso.
Tot i que Agrosegura abonarà pràcticament 100 milions d'euros als pagesos catalans, els de la Plana de Lleida diuen
que aquestes indemnitzacions no arribaran a cobrir el 50% de les pèrdues causades per la gelada del mes d'abril i les diferents tempestes de l'estiu. A més, ara se suma el problema de la factura de la llum que se'ls ha duplicat en un any. N'ha parlat a RAC1 el president d'Asaja, Pere Roque.
Donat que l'assegurança de la gelada cobreix el 100%, però té una franquícia del 30%, el pagès no haurà tingut el 100%, però haurà tingut un 70-80%, menys el 30% de la franquícia cobrarà al voltant d'un 50% com a molt.
També ha dit que el govern de la Generalitat hauria de fer una aposta de nous elements que protegeixin els camps d'aquests temporals per continuar tenint fruita i poder vendre-ho a la resta de mercats europeus.
Més coses. Cuba diu sí al matrimoni homosexual. El 67% dels cubans hi han votat a favor en un referèndum que també inclou la gestació subrogada, entre d'altres. Són un conjunt de mesures incloses en un paquet legal. Els resultats s'han sabut aquest dilluns. Destaca l'abstenció, que ha sigut del 25%, que és la més alta mai vista en un referèndum al país. I compte enrere per una missió inèdita de la NASA. Aquesta matinada, a un quart de dues, una nau espacial s'estavellarà per primera vegada contra un asteroide per desviar-lo de la seva trajectòria. Si se'n surt, seria una opció viable per si de cara al futur un cos semblant apunta directament cap al nostre planeta. És la primera missió que es fa en defensa del planeta contra asteroides.
La nau va sortir de la Terra el novembre de l'any passat i ha arribat al seu destí després de recórrer 11 milions de quilòmetres. La nau impactarà contra Dimorphos, una roca de 160 metres que és la lluna de l'asteroide Didymos. Ho explica RAC1 l'investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai i l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Josep Maria Trigo.
Tindrem des de la fotografia de grup la posició de Dimorphos i el gegantí Didymos al seu costat i les imatges que ens van arribar de dart anem a veure detalls sobre la superfície de Dimorphos, no? I òbviament, el que se pretén és evitar que aquests futurs encontres amb petits asteroides. És un escenari que és perfectament plausible.
L'esdeveniment es podrà seguir en directe al web de la NASA.
En temps de tertúlia, avui sabrem més detalls sobre aquesta missió. Ho preguntarem al director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Ignasi Ribas. Passen pràcticament 2 minuts de les 9 de la nit. En música, Robbie Williams anuncia concert a Barcelona. El 24 de març al Palau Sant Jordi, dins la gira de celebració dels seus 25 anys de carrera. Dimecres s'activa la venda d'entrades anticipades al web de l'artista i divendres la venda general al portal de Doctor Music. I l'artista urbà TV Boy portarà la seva primera exposició a Barcelona. L'artista, conegut per murals tan fotografiats com el del Petó entre Messi i Ronaldo, el d'Alexia Putellas amb capa de superheroïna o el de Rafaela Carrà Diagonal en Passeig de Gràcia, ha explicat avui al món a RAC1 que obrirà portes a l'estiu.
Va sortir la idea fa un any de fer una exposició, la meva primera exposició en un museu de Milà, i ara aquest any la podré portar a Barcelona i és una mica una forma de preservar la meva obra perquè totes han durat molt poc. Sobretot quan toques un tema, quan toques la fibra de la gent, sempre hi ha algú que s'enfada, s'emprenya i ho fa malbé o que ho treu.
TV Boy ha explicat que gairebé totes les seves obres les han esborrat o malmès. L'últim ha estat un mural a Roma on es podia veure Meloni i Salvini fent-se un petó amb un ganivet amagat darrere l'esquena. I el món de les lletres plora la mort de Ko Tawasa, el professor de japonès i doctor en filologia catalana. Tawasa va ser un catalanòfil destacat i durant anys va treballar per crear ponts entre la cultura catalana i la nipona. L'amic de Catalunya, com molts l'anomenaven, ha mort als 68 anys d'un càncer, Maria Cusó.
Banquer de formació i filòleg per vocació, Ko Tazawa va arribar a Catalunya l'any 1978 quasi per casualitat i venia a aprendre castellà, però va descobrir una llengua i una cultura que el van enamorar. Ho recordava fa pocs mesos en una entrevista al Via Lliure de RAC1.
Vaig aprendre el català amb un llibre en anglès.
Hosti.
I un casset.
I tu a casa anaves repetint paraules,
sí,
i vinga.
Sí, sí, exacte.
Te'n recordes d'alguna paraula d'aquella època que diguessis, hosti, això és boníssim, m'agrada molt aquesta paraula?
Potser Déu-n'hi-do.
Catalanòfil confés va traduir al japonès grans obres catalanes com Tirant lo Blanc, La plaça del Diamant o La pell freda, i al català novel·les de Mishima i clàssics japonesos. El 2003 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2019 el Premi Internacional Ramon Llull. Ara bé, els últims anys es va mostrar preocupat per l'estat de salut de la llengua. En parlava també amb Xavi Bundó.
Els bars, els restaurants, tinc la impressió que és cada vegada més difícil parlar en català. Jo tinc aquesta impressió.
Et preocupa?
Em preocupa molt.
Fa uns mesos va publicar el llibre Petjades d'un japonès, Catalunya i un japonès 30 anys després, un dietari de la seva història d'amor amb el país.
Quan passen 4 minuts de les 9 de la nit, repassem els esports amb l'Oriol Jové. Oriol, bona nit.
Bona nit, Anna.
El central del Barça, Ronald Araujo, que finalment ha decidit operar-se i ho farà aquest mateix dimecres a Finlàndia.
Sí, el Barça no ha especificat el termini de recuperació del central uruguaià, però s'espera que estigui al voltant de 3 mesos de baixa després d'aquesta operació. Recordem que Araujo va tenir un trencament en un tendó dels abductors de la cuixa dreta divendres en el partit de seleccions Iran-Uruguai. Mentrestant, aquesta tarda han passat proves mèdiques, 2 blaugranes més que també s'han lesionat amb les seves seleccions són Memphis i Frenkie de Jong amb els Països Baixos. De Jong té una elongació a la cuixa esquerra i Memphis una lesió al bíceps femoral també de la cuixa esquerra. En cap dels dos casos el club no ha especificat el temps que estaran de baixa.
Els partits de seleccions que s'acabaran demà i a aquesta hora n'hi ha 2 en joc i un d'ells amb participació blaugrana.
Sí, en l'Anglaterra-Alemanya, Wembley amb Ter Stegen ocupant la porteria dels alemanys, ara mateix amb 0-0 el marcador al minut 18, partit ja sense res en joc perquè ni una selecció ni l'altra tenen opcions de classificar-se per la final a 4 de la Nations League, perquè d'aquest grup ho faran o bé Hongria o bé Itàlia, que també estan jugant ara mateix també amb 0-0 al marcador. Itàlia per classificar-se ha de guanyar, si no ho farà Hongria, i demà ho intentarà Espanya, que ha de guanyar Portugal a Braga, sí o sí, i per això el tècnic Luis Enrique ha dit que sortiran a per totes.
90 minutos y solo nos vale ganar, no nos vale ni el empate. O sea que no especulamos nunca, la selección española no creo que la hayáis visto en ningún campo salir a especular, no vamos a especular mañana tampoco, una final. Una final es bonita, no se juegan muchas finales a lo largo de una carrera y menos en la selección, pues la motivación está ahí y estoy seguro que vamos a dar la talla.
Del Barça, recordem, hi ha 6 jugadors amb la selecció espanyola, són Jordi Alba, Eric García, Busquets, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
I aquesta tarda també hem sabut l'horari del primer clàssic de la temporada.
El de la primera volta de la Lliga, el Bernabéu, Madrid-Barça, a la jornada 9, que serà el diumenge 16 d'octubre a 16:45 de la tarda. El mateix dia, l'Espanyol rebrà el Valladolid a 18:45 i el Girona al Cádiz el dia abans, el dissabte dia 15, a partir de les 2.
Gràcies, Oriol, bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Ara mateix tenim ruixats en algunes comarques. S'han de repetir demà?
Doncs sí, demà a la tarda en tindrem alguns. Ara ho especifico, però primer deixa'm dir que tenim alguns xàfecs una mica intensos. A Cavall de l'Alt i al Baix Empordà, per exemple, han deixat fins a 21 litres per metre quadrat a Sant Mori, aquesta zona doncs, al sud de l'Alt Empordà, però també entorn de l'Escala, una mica més cap al sud de la costa i ja del Baix Empordà, també tenim algun xàfec una mica intens. Encara un parell d'hores poden continuar descarregant. Són poc extensos, però en alguns casos això, una mica reviuts, ruixats amb algunes tempestes fins i tot. Aniran desapareixent, com dèiem, en les properes hores, i demà a la tarda, de nou, a les comarques de Girona, alguns xàfecs dispersos, alguns poden tornar a ser forts. I a més, cap al vespre, més aviat final del dia, poden aparèixer alguns xàfecs una mica estàtics i una mica intensos cap a l'Alt Maresme, cap al nord de la comarca del Maresme. Els anirem seguint perquè són d'aquells xàfecs d'aquesta època de l'any doncs, que poden ser una mica intensos. A banda, al matí, fins a mig matí, algunes nevades febles cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, dic nevades, tot i que seran a partir de 2.000 metres, però fa il·lusió ja doncs, parlar de nevades, encara que siguin en comptes una mica.
A tu fa il·lusió sempre mica, aquestes coses,
home, perquè ja es veu que la tardor ja la tenim aquí. Ens llevarem de nou en temperatures que convidaran a abrigar-se. Hem tingut ja avui algunes mínimes per sota dels 15 graus fins i tot a la costa. I al centre del dia, en conjunt de 20 a 25 graus, que són aquelles temperatures també la mar d'agradables, però quan es pon el sol, jerseiet i toca abrigar-se.
Posem el nòrdic ja o encara no?
Potser un definet, o si més no, en comarques interiors ja aniré convenint.
Jo ja m'ho he plantejat aquesta setmana. En fi, gràcies, Abel. Fins després, que vagi bé.
Fins ara, que vagi bé.
Passen 8 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Aquesta hora la tertúlia d'aquest dilluns 26 de setembre i ho fem amb la redactora en cap de Societat a la Vanguardia, Susana Cuadrado.
Hola,
què tal?
Bona
Susana, bona nit. Amb el Lluís Carrasco, que és publicista i especialista en màrqueting estratègic. Bona nit, Lluís.
Què tal? Bona nit.
Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals.
Bona nit,
Isabel. I la periodista del Crític, Laura Aznar.
Què tal,
Laura?
Bona nit.
Ara que dèiem això del nòrdic, no sé si vosaltres sou dels que teniu aquesta lluita cada any de si s'ha de... tant quan s'ha de posar com s'ha de treure el nòrdic, eh? Sou
no,
dels
que... No ens creuràs, però estàvem parlant justament d'això abans de començar la tertúlia aquí fora, mentre esperàvem...
No està preparat, eh?
Hi havia divisió d'opinions.
Sí, de qui era més fredolic i qui era menys fredolic. En el meu cas, jo estava desitjant, però en candaretes, que arribés la tardor d'una vegada i acabés aquesta onada de calor que ha durat 6 mesos. Ja no podia més.
Jo, per ser sempre contradictori, fins i tot amb això, ja he dit que jo no, que jo el fred el porto molt malament, i he de dir que ahir a la nit vaig dir, escolta, a mi si agafem aquest nòrdic primet,
el primet
que
oi?
Ens deien, i avui hem dormit amb nòrdic primet.
Sí, eh? Veritat, primer dia sí, ja. Sí, t'has estrenat amb el nòrdic.
I la veritat és que jo he dormit la mar de confortable.
Molt bé, Susana, tu què?
No, jo he portat molt malament la calor, m'agrada molt la calor, però aquest estiu he portat molt malament. I la veritat és que sortir de casa aquests dies i notar aquesta fresqueta m'agrada molt, però l'hivern no m'agrada. O sigui, és molt contradictori.
Que es quedi així, no? Que es quedi
sí,
així tot
que l'any. Que es quedi així. I respecte a l'edredor, doncs el problema és la parella, que això ningú ho ha dit aquí.
Sí.
Perquè, clar, igual el Lluís és molt calorós, però la seva parella és una redolica.
És exactament
això. Llavors aquí tenim un conflicte, no?
Jo he arribat a veure que hi ha uns nòrdics, no sé, cada any em surt l'anunci quan s'acosta l'hivern per Instagram d'aquests automàtics, uns nòrdics que són meitat i meitat.
Ah, veus?
Sembla que pots posar com un nòrdic a la meitat i l'altre no, no sé, sempre em surt, mai m'ho he acabat de creure, dic que això deu ser una enganyifa o alguna cosa així, però...
Perquè, la meva parella moltes vegades és el meu fill i és com jo, també té molta calor, no hi ha problema.
Laura, tu què?
No, a mi m'agrada molt més la calor que el fred, però a més és que és tot el que acompanya el fred, no? No és tant el fred en si mateix que també, jo la calor la tolero bastant millor, sinó el tema de que els dies s'escurcin, que
això
faci
sí,
menys hores de sol, a mi m'afecta molt emocionalment.
Això s'ha començat a notar, oi, a més,
sí, sí,
ja?
Sí.
Que dius, ui,
ja quan
mires
comença,
per la finestra sí. I dius, ja s'està fent fosc.
És bastant bajón, això.
Jo recordo que el mes de juny estàvem aquí i dèiem, escolta'm, hi ha llum, encara hi ha
sí,
llum,
tant.
I estàvem tots com molt contents perquè hi havia llum, i ara ja veiem que no, que això ja no passa. I a mi, a diferència de Lluís, també, a casa tots dos tenim fred, i llavors, per tant...
Això està bé.
Això està bé perquè ens acoplem molt bé amb aquest tema de temperatura, perquè si no és un problema això de pujar la calefacció, baixar la calefacció, bueno, aquest any segurament si fem un exercici de responsabilitat, que no sé si a les llars privades i privadíssimes s'acabarà fent, això de mantenir la temperatura, no? Aquests 20 graus que se'ns reclama, ja veurem a veure doncs, com entomem aquest hivern.
En tot cas,
no?
Ja sé el regal que et faré allò de l'amic invisible, de, com deia l'Eulogio.
Ah, que farem una mica més invisible.
Una batamanta, una batamanta per la Isabel.
Però amb molt de glamour, eh?
Home, per tu no pot ser una altra manera.
En fi, la setmana que ve us preguntaré si ja us heu posat el nòrdic o no, perquè és veritat que jo, i va ser el primer dia que també m'ho vaig plantejar, de dir... De moment ahir em vaig posar una manteta fina per sobre, vaig pensar, potser ha arribat el moment d'aquest nòrdic més primer d'anar-lo posant. En fi, això, com us deia, la setmana que ve ja us preguntaré si us l'heu posat o no. Evidentment, però, aquest no és el tema que volíem començar avui parlant en aquesta tertúlia, perquè tenim molt recents aquests resultats de les eleccions d'Itàlia amb aquest triomf de l'extrema dreta. Ara de seguida en parlarem, fem una petita pausa i tornem de seguida.
Amb Anna Ballonesta.
Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins al 16 d'octubre, 15% de regal en un munt de marques de puericultura, cotxets i tèxtil llar nadó. Amb el millor assessorament personalitzat en tot el que necessites pel teu nadó. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. 15% de regal només fins al 16 d'octubre. Consulta les condicions a la nostra web, botiga i app.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist a tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV... totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
Llavors dius que aquests sensors detecten si algú intenta entrar?
Esclar, cobreixen totes les portes i finestres. Així que tranquil, el seu despatx i totes les coses que li importen estan protegides. Si algú hi entrés, podem detectar-ho al moment amb les imatges. I si detectem un problema real, avisem la policia.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Està emergint una nova Amèrica Llatina que afronta els desafiaments de renovar l'Estat, reformar el poder judicial i mitigar les desigualtats. L'esquerra té una segona oportunitat en la seva tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier. Anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrancada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Mizuno, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Passa un minut d'un quart de 10 de la nit i, com dèiem, doncs, evidentment avui volíem parlar dels resultats d'aquestes eleccions a Itàlia, perquè no podem dir que hagi estat cap sorpresa, perquè, de fet, totes les enquestes d'aquests últims dies, tots els analistes, experts, ho venien alertant des de fa dies, aquesta victòria del partit d'extrema dreta de Germans d'Itàlia, que ha arrasat en aquestes eleccions amb el 26% dels vots. Tot apunta, per tant, que Giorgia Meloni serà la nova primera ministra, fins i tot amb un resultat millor del que havien arribat a pronosticar aquestes enquestes. No sé què us sembla aquesta victòria, malgrat que fos més o menys esperada, si d'entrada us espanta. Creieu que Meloni, un cop entri a governar, doncs rebaixarà molt el to que ha vingut ja rebaixant en les últimes setmanes, també, però vaja, d'entrada, no sé com veieu aquesta victòria de Meloni.
Espantarà, però no espantarà de sortida. Jo crec que, per una banda, crec que Meloni era una candidata fantàstica. Si guanya...
Què vols dir?
Era una gran candidata per guanyar eleccions. Era dona, era una dona atractiva, era una dona llesta, era una persona que parlava molt bé, era una persona que per ser d'extrema dreta era mare soltera, la qual cosa no deixava de ser una clicada d'ull cap a altres formacions polítiques, i van fer la campanya perfecta. Han suavitzat el to... És a dir, han suavitzat la narrativa i no tant el relat. El relat és d'extrema dreta, la narrativa l'han sabut portar molt bé. I han xocat contra una esquerra molt fragmentada, que a més ha fet un discurs intel·lectualoide que la població italiana no ha arribat a entendre. Jo crec que no ha arribat a entendre. Si això li afegim que els italians estan cansats dels tecnòcrates, que al final Mario Draghi no deixa de ser un tecnòcrata. Estava cansat del tecnòcrata, del classicisme polític europeu, etc, 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 s'alineaven les estrelles per guanyar i per guanyar bé. I el que és, vamos, el que espanta és que la part més moderada d'aquest nou govern es diu Berlusconi. De les formacions que governaran Itàlia, la part més moderada és Berlusconi, que per altra banda li ha fet un gran favor perquè els mitjans de Berlusconi, que són un percentatge altíssim dels mitjans italians, han jugat molt a favor de Meloni.
Després també volia parlar del retorn de Silvio Berlusconi, d'alguna manera, però Laura, com veus tu aquesta victòria, que era esperada, però vaja, tot i que era esperada, igualment, un cop arriben els resultats, cal afrontar doncs, directament aquesta realitat que arriba a partir d'ara a Itàlia, no?
Jo crec que el retorn de Berlusconi no és tant un retorn, sinó que en realitat Berlusconi ha estat un punt d'inflexió, perquè als anys 90 va ser el primer que va normalitzar l'extrema l'extrema dreta, posant-li la catifa vermella perquè pogués entrar també a les institucions, no? Quan dos partits d'extrema dreta van fer de crossa de Berlusconi. Per tant, en realitat és un punt d'inflexió molt interessant i és normal que hi hagi aquest fil de continuïtat. A mi em preocupa, no penso, i estic bastant d'acord amb l'anàlisi que ara fèieu, perquè jo crec que no hi haurà una regressió absoluta de drets i llibertats des del principi, sinó que penso que hi haurà una lenta erosió de drets i llibertats, perquè... I ha estat molt intel·ligent com s'ha plantejat la campanya, perquè, de fet, l'extrema dreta ha aconseguit monopolitzar tota la campanya electoral i els mitjans, i fins i tot, i això és el preocupant, no? Els mitjans obertament contraris a aquesta ideologia li han comprat el marc, el discurs i el relat, no abonant les seves idees, sinó entenent que el marc de debat era el que plantejava l'extrema dreta, i això en si mateix a mi ja em sembla una victòria. Tot el que ha passat i els resultats electorals crec que no són fruit de l'atzar. La periodista corresponsal del Punt Avui, Alba Sidera, explica que l'extrema dreta està vivint el seu maig del 68, perquè ara mateix hi ha molts intel·lectuals que fa anys que estan darrere d'aquesta ideologia pensant com poden renovar-la, com poden fer-li un rentat de cara perquè s'apropi més a un gruix poblacional molt més ampli, i ara n'estan recollint els seus fruits. I el que preocupa, a banda del que està passant a nivell d'Itàlia, preocupa que l'extrema dreta està aconseguint bona part dels seus objectius en tot l'àmbit comunitari, no? De fet, la batalla que lliurava Meloni a Itàlia és la mateixa batalla que l'extrema dreta arreu del món, que és normalitzar la seva ideologia feixista i contrària als drets humans, i que les seves idees que, per cert, fins fa no gaire, no només no eren acceptables, sinó que no eren ni tan sols debatibles, estiguin sobre l'agenda, no? Això és el que ha aconseguit. La qüestió de l'avortament, per exemple, és una de les més òbvies, no? I em sembla que aquest és el gran mèrit que ha aconseguit l'extrema dreta: dretanitzar parlaments, dretanitzar societats, i que s'accepti, ja no que irrompin les institucions, sinó que s'accepti com a debatible el que planteja, encara que vagi en contra de drets humans.
Només un apunt del que ha dit l'Anna. En marketing...
Laura.
La Laura, perdona. És molt habitual en marketing polític retrasar aquestes mesures. Jo crec que les mesures regressives existiran, però la primera fase, els primers mesos, 3, 4, 5, 6 mesos, com a molt, és una fase d'implantació i d'integració d'aquesta nova, aquest nou partit, perquè mai havia governat, dins de la societat italiana. Aleshores, quan es faci valer, quan es faci estimar, quan es faci íntegra, serà quan començaran aquestes mesures, però no serà de sortida.
I esteu d'acord, Isabel?
Bé, jo sí que hi estic d'acord, i a més jo crec que hi ha una qüestió important. Aquesta és la realitat que tenim, no? Aquesta és la realitat del mapa europeu, cap a on estem anant. Aquesta és la realitat també d'una involució dels valors progressistes. La Laura parlava d'alguna cosa que s'està, en castellà en diuen fraguando, no? És a dir, fa molt de temps que aquí hi ha una dinàmica d'involució de valors progressistes que fa 30 anys no ens podíem ni plantejar. És a dir, jo crec que sortir de la Segona Guerra Mundial, és a dir, quan sortim de la Segona Guerra Mundial hi ha un moviment històric on es dona per fet que això no pot tornar a passar, hi ha un pacte i establert i s'insereix en la societat una voluntat clara de que això no torni a passar, i que per tant els valors feixistes, els valors d'extrema dreta, els vectors sectaris, populistes, ja no tornin a tenir ressò a la societat. I això, des de fa uns quants anys, jo diria que des de fa 20 anys, està fent una lenta progressió a ser acceptat per la societat. Per què? Per un problema social evident, per un problema de no resposta a la gana, a no resposta a la falta de feina, a no resposta a tenir poder adquisitius, etc etc. Jo crec que, a més, aquí juga un paper molt fonamental el fet de que sigui una dona, no? I que el fet de que les dones es puguin veure que l'extrema dreta és un partit que no té res a veure amb elles, però perquè és uns valors com molt associats amb una masculinitat molt, molt, molt agressiva, diguéssim, però en el moment que és una dona qui està representant allò que estan dient, doncs se senten molt més còmodes. Llavors, fixa't en Le Pen i fixem-nos ara en Meloni, no? I sobretot a Europa, perquè segurament els països com Polònia, Hongria, on sí que hi ha una dreta, una extrema dreta molt, molt, molt col·locada, doncs això no ha sigut tanta necessitat. Pensem, però, que aquí hi ha una evolució cap a la dreta, no només en aquests països, sinó fixem-se que fins fa les últimes legislatures no, però a Àustria va haver-hi governant l'extrema dreta en coalició. A Finlàndia ha passat una cosa així. Suècia, l'11 de setembre, el segon partit més votat va ser d'extrema dreta. estem davant d'una involució de valors progressistes. Aquesta és una realitat i, en tot cas, jo el que penso és que els països que encara això doncs és algo més residual s'han de plantejar com encara en el present i el futur.
Pocs països, ja, Isabel, perquè la veritat és que ja ha deixat de ser residual a tota Europa, la irrupció de l'extrema dreta.
Ara, en parlarem també amb un especialista que ens explicarà una mica quin és l'escenari a Europa, però abans, Susana, també volia sentir la teva opinió sobre el que comentàvem ara.
Poca cosa més, perquè estic plenament d'acord amb els meus companys. Només un incís, a Itàlia, això de l'extrema dreta no està sortint com un rampell. És això que deies, Isabel, no? O sigui, ha anat collant durant molt de temps. No és que el fenomen Meloni hagi sortit per generació espontània, sinó que hi ha hagut tota una sèrie de fracàs, en aquest cas del draguisme, no? Curiosament, parlant avui amb un company italià, em comentava que Itàlia va diferent del que puguem pensar. O sigui, el que són els socialistes voten conservador, voten Unió Europea, voten tot el que és l'establishment, fins i tot les èlits, voten esquerra. I, en canvi, la Meloni aquí, el que ha passat és que se n'ha anat a la classe ser popular, els petits autònoms, i aquí ha fet molta feina, i aquí és on ha tingut molts vots, però també cal tenir en compte l'elevadíssima extensió que hi ha hagut a Itàlia, que també l'ha beneficiat. Respecte a la Unió Europea, doncs, avui han estat pràcticament muts, no? No he seguit l'últim detall, però clar, Brussel·les està una mica expectant a veure què farà Meloni.
Sí, la resposta ha estat molt tèbia.
Perquè és que Itàlia està trinxat en aquest moment, té un deute elevadíssim i depèn molt dels ajuts que li pugui donar la Unió Europea. Per tant, ja veurem fins a quin punt ella es vol arribar a enfrontar amb la Unió Europea i també com s'estableix aquest govern de coalició, els pesos i els contrapesos que hi haurà a dintre. I a més, la política italiana és com una centrifugadora, eh? També cal veure això, com acaba tot i com s'acaba sedimentant, no? Ja veurem. Segurament amb aquest discurs anti-immigració aquí l'haurem actuar aviat. Sí.
Laura, digues.
Jo crec que, enllaçant amb el que deia abans la Isabel, que hi hagi una dona al capdavant d'aquests partits, igual que hi hagi en algunes formacions d'extrema dreta persones racialitzades, no és casual. És a dir, forma part d'aquesta estratègia de repensar-se fins i tot una part, i això es veia molt clar amb la campanya que va fer Marine Le Pen, no? Una part de l'extrema dreta europea està entenent que els valors d'esquerres, ho explica molt bé, a més també l'Alba Cidera, els valors d'esquerra resulten molt més atractius pel públic jove. Llavors, fins i tot, amb una pàtina d'ultradreta absoluta, però utilitzen discursos que serien assimilables per les esquerres, perquè saben que d'aquesta forma podran ser molt més homologables, no?, per la majoria de la població, o podran ser molt més ben rebuts per la majoria de la població. I acabo amb això. I davant d'aquest escenari, que en realitat això està passant al nostre entorn comunitari més enllà, i venen unes eleccions l'any vinent a l'Estat espanyol, que tenim un Vox que veuríem, no?, quins serien els resultats, però algunes enquestes diuen que podria créixer. Jo crec que això ha de portar un seguit de reflexions des de les esquerres, la crisi que estan vivint les esquerres a nivell mediàtic, com inflem moltes vegades, perquè això dona clics, no?, i a vegades la crisi del periodisme s'entronca amb això, amb el que està passant amb inflar l'extrema dreta, no?, i per tant hauríem de veure si per molts clics que dongui, si realment hem d'augmentar o hem de donar més visibilitat a l'extrema dreta, perquè estem contribuint també a que s'infli el fenomen. I després, que recordar, ho deia Giacomo Matteotti, l'extrema dreta no és una opinió, l'extrema dreta és un crim, o sigui, el feixisme és un crim, i per tant, davant de tot això, tots els dics de contenció són pocs.
Lluís.
Seré molt breu. Quan deia que havien fet una campanya impecable, perquè realment em sembla que han fet una campanya impecable, el primer objectiu de Meloni ha estat blanquejar d'alguna manera la seva posició de dreta extrema. I ho han aconseguit absolutament, perquè la resta de partits, partit liberal, socialista, l'esquerra en general, no han posat el warning de que arribava l'extrema dreta a Itàlia. Tant és així que avui la borsa italiana reacciona a l'alça sense cap mena de pànic, sense cap mena de por, perquè tots els espectres polítics d'Itàlia, tots van blanquejar d'alguna manera aquesta nova posició. I aquesta nova posició, darrere d'aquest xai, hi ha un llop, i un llop sanguinari, probablement. Però en aquest moment, Itàlia pensa que no és així.
Isabel.
Bé, només una cosa respecte al que deia la Laura dels discursos. Si haguéssim un discurs de José Antonio de Primo de Rivera, val?, ens donaríem compte de que el populisme agafant valors de l'esquerra és absolut. És a dir, són discursos que els podríem col·locar ara i serien absolutament actuals per reclamar una qüestió social que a tothom li preocupa. I, per tant, aquesta tendenciositat del discurs és gravíssima, perillosíssima, però l'hem assimilat i establert com una cosa que la tenim molt assumida. I fixem-nos que discursos que fa 60 anys que ja eren un problema, tornen a ser un problema, però són absolutament actuals, eh?
Després parlarem també d'un dels temes que traiarà la Laura, que és el paper de les esquerres en tot plegat, però dèiem també una mica la resposta, la Susana ho deia, no? Aquesta resposta d'Europa que ha arribat aquesta tarda, que sembla que de moment s'ho miri des de la barrera, una vegada més gairebé que ja no ens sorprèn també aquesta reacció per part d'Europa, perquè el portaveu de la presidència de la comissió ha dit que Brussel·les espera cooperar de manera constructiva amb el nou govern i ha dit que no creu que els resultats a Itàlia es puguin extrapolar a una visió europea. Això és el que han dit de moment des de la comissió. Precisament, com dèiem, per parlar d'això, de la possible expansió de l'ultradreta a Europa, a aquesta hora volem saludar l'Héctor Sánchez Margalef, que és investigador del CIDOB. Héctor, bona nit.
Bona nit.
D'entrada, et volia preguntar si l'ultradreta s'està fent més forta realment a Europa.
Més forta relativament. O sigui, el que està més fort, i crec que això ho estava comentant abans, és la seva capacitat per fixar els marcs mentals i per fixar els termes en el que les eleccions es guanyen i es perden. I en això porten sent molt hàbils des de fa molt de temps. A nivell numèric, és una mica depèn de com tu miris, perquè si ho pensem bé, perdona, ho sento un xulet.
Sí, digues.
Ah, vale,
són,
no,
dos quarts, són dos quarts de deu.
Vale, d'acord. No, que Salvini, per exemple, havia sigut ministre de l'Interior. Hi ha països on ja governen des de fa molt de temps i hem après a conviure amb ells. Per tant, més forta, relativament. A Alemanya, per exemple, van no, el 2017, van ser tercera força i ara han sigut cinquena. Per tant, hi ha un punt que és de professió autocomplida i per tant hem de ser una mica cautes amb el tema de compte que ve el llop.
També parlàvem ara a la tertúlia, no? Si és que queda algun Parlament Europeu encara sense l'ultradreta.
Algun queda, sí. I si no em fallen els càlculs, Irlanda i Malta no en tenen, i Luxemburg, que en principi no, però n'hi ha un que rossaria el pal. I un dels últims països on no quedava, que era Portugal, va entrar precisament amb força i es preveu que augmenti la seva presència, sí, a aquestes eleccions ara, a les últimes eleccions que van ser aquest gener.
Clar, com ha estat aquesta evolució en els últims anys? És a dir, si hagués fet aquesta pregunta 10 anys enrere, la presència de l'ultradreta era molt més baixa als parlaments, a les institucions europees.
Era molt més baixa a nivell institucional, però com sempre es diu, hi ha un tema que és d'oferta. És a dir, si l'emprenedor polític adequat arriba i et presenta el paquet d'idees de manera correcta que pugui apel·lar a aquesta societat, hi haurà una resposta, no? I en aquest sentit, en el 2010 potser no hi havia emprenedors polítics lo suficientment hàbils com perquè això fos possible, però sí que és veritat que el seu discurs estava molt present. I, per exemple, el 2010, el primer govern de Rutte surt amb el suport de Wilders, que és un dels partits d'extrema dreta que hi ha al Parlament holandès, no? Però és que Alba Daurada, el partit neonazi grec, ja estava present el 2012 en el Parlament grec, de fet acabava d'entrar en aquelles eleccions, Orbán ja governava a Hongria, Anel, que també, que després va formar coalició amb Syriza, i que és menys perillós que Alba Daurada, segurament, però no deixava de ser un partit de dreta radical, també estava present al Parlament, i clar, és el 2013 que Berlusconi porta la seva coalició a Fratelli d'Itàlia, ja, amb Meloni. Vull dir que ells han estat presents i les seves idees han estat presents, i l'únic que ha faltat és algú que sigui capaç d'activar-les.
També et volia preguntar, això que comentàvem ara aquí a la tertúlia, si d'alguna manera s'ha normalitzat aquest discurs de l'ultradreta, no? Si tothom, tant ells com l'entorn, els mitjans, la societat, ha normalitzat aquest discurs. I amb això em porta a preguntar de qui és la culpa, entre cometes, si d'ells que han sabut vendre bé el producte d'alguna manera i transformar-lo, o dels seus rivals que no han sabut tampoc com contrarrestar aquest discurs.
Doncs una mica de tothom, segurament. és evident que ells, no, que aquests partits fan una evolució i passen d'anar amb caps rapats i bats de beisbol a anar amb americana i ulleres de pasta i fer servir les xarxes socials per arribar a més gent, i d'alguna manera blanquegen el seu discurs, no, i es presenten com a partits respectables. No et diran jo sóc racista, sinó que et diran els valors d'aquestes altres religions no quadren amb la nostra societat, però també hi ha un punt d'un punt de culpa a donar-li als partits de l'establishment i als partits de l'statu quo, que han sigut incapaços des de segurament la caiguda del mur de Berlín en deliver, que diuen en anglès, no? En ser capaços de fer complir les promeses de la globalització i de prosperitat i d'Europa, i de presentar una alternativa adequada quan les coses han anat maldades. I en aquest sentit, la crisi del 2008 encara es nota.
Per tant, d'alguna manera, vostè creu que això pot ser cíclic? És a dir, ara està passant això, d'aquí uns anys doncs pot canviar, poden tornar les... És a dir, hi ha una certa tendència que això sigui cíclic?
Diria que com tota la vida, però... crec que sí, vull dir, la prova és Alemanya, per exemple, que el 2017 treuen millor resultat del que van treure aquest últim. Ara, per exemple, a Vox les enquestes li donen pitjor resultat que els hi donaven fa uns mesos, i per tant el que s'hauria de fer és poder presentar alternatives creïbles i realment sortir del marc que et fixa l'extrema dreta per competir amb ells electoralment, perquè si assumeixes el seu discurs, assumeixes les seves polítiques públiques i competeixes en el seu marc mental, els votants sempre preferirien l'original a la còpia. Uh-huh. I per tant aquí no hi ha res a fer. Però és evident que hi ha molts partits, per exemple els finlandesos, els trofins finesos, van entrar al govern i les contradiccions de governar els van esgarrar per la meitat, i va haver una part d'aquests que es van ascendir i un dels altres que van continuar el partit. Per tant, no és tan evident que un partit d'extrema dreta arriba al govern i per tant s'acaba la democràcia. Passa que en tenen prou a erosionar-ne les bases com perquè a poc a poc sigui menys atractiu com a sistema de governança nostra.
Acabo ja. Ara tenim aquest exemple més recent d'Itàlia. Fa pocs dies també vèiem els resultats de Suècia. Són, com dèiem, dos exemples més recents. També n'hi ha d'altres a Europa. Però hi ha algun altre país que preocupi especialment pel que fa a l'auge de l'ultradreta ara mateix a Europa?
Ara mateix, amb les eleccions que tenim a la vista l'any que ve, no particularment. Potser les més preocupants en aquest sentit serien les daneses, que són el juny del 2023, si no t'ho dic malament, però allí tenim un partit socialista que en molts casos ha assumit l'agenda, el discurs i algunes de les polítiques de l'extrema dreta, per exemple amb la seva gestió de refugiats i de migrants. Per tant, en aquest sentit, potser la danesa és la més complicada. La resta, en principi, no.
Anava a dir, però més enllà d'unes eleccions, més enllà de les eleccions, que hi hagi un moviment d'ultradreta que estigui creixent, encara que les eleccions arribin més endavant.
Doncs tot dependrà una mica també del context i de l'alternativa que puguin plantejar els seus rivals electorals. Però és evident que estan que aquestes idees estan de dolç ara mateix, viuen un bon moment d'acceptació pública, i això és el que s'ha de tractar d'evitar. Però en aquest sentit, bueno, sí, podríem parlar que estan en un bon moment i que, per tant, si no es fa res, això pot seguir passant, però també pot ser que passi el contrari.
Doncs l'Héctor Sánchez Margalef, que és investigador del CIDOB i que ens ha ajudat a entendre una mica més aquesta visió de l'ultradreta a nivell europeu. Héctor, gràcies, bona nit.
Bona nit a vosaltres.
com deia ell, només ara tres parlaments a tota la Unió Europea sense l'extrema dreta, Irlanda, Malta i Luxemburg. No sé amb què us quedeu del que ha explicat ara l'Héctor.
Jo amb una Isabel. Cosa que ha dit ara al final, bueno, amb algunes altres, però una m'ha cridat molt l'atenció. Jo l'altre dia llegia que dintre dels països d'Europa que estaven de la ciutadania més satisfeta amb els serveis que li oferia el seu govern, hi havia Suècia i Dinamarca que estava satisfeta amb els serveis socials, amb la sanitat i educació. I, en canvi, ara l'Héctor ens acaba de dir que preocupen molt aquests dos països precisament per la pujada que pugui tenir la dreta, no? Per tant, per un cantó, llegim que són països on la satisfacció per part de la ciutadania és molt evident respecte als serveis que estan recollint i, en canvi, preocupa com la dreta, l'extrema dreta pot acabar pujant, segurament per aquesta qüestió tan evident que és el tema de la immigració, no? És a dir, són països que el tema de la immigració, doncs, fins ara no els representava un excessiu problema i ara comença a ser un problema real, no? Una de les altres de les coses que passa, jo crec, amb l'extrema dreta és que parlen d'allò que els hi preocupa a la gent amb un llenguatge molt més clar que el que fan doncs, a determinats partits, no? Per por, per una protecció, per un fals progressisme, doncs comencen a disfressar allò que la ciutadania li preocupa, no? Jo crec que una de les responsabilitats dels partits que estan governant per deixar d'insatisfer les promeses que han fet és poder parlar clarament dels problemes reals per poder també donar solucions reals, no? Jo crec que això l'extrema dreta ho fa molt bé. Actua amb aquest populisme doncs, tendenciós, però actua amb una claretat, a vegades insultant, però que funciona molt i molt bé.
Susana.
A veure, jo em quedo amb, bueno, evidentment, amb la preocupació que tenim tots per aquesta normalització del retorn a les institucions per part de l'ultradreta, no? És molt clar en el cas de Suècia, ara en el cas d'Itàlia, i l'oportunitat que hi pugui veure tant els francesos com els alemans, com Vox a Espanya. Però em quedo amb dues coses positives de l'entrevista a l'expert aquest de CIDOB. La primera és les contradiccions amb les que cauen quan arriben a la institució, quan governen. Això li està passant a Vox, una miqueta vam fer. Quan van entrar al govern, també aquí vam dir, ostres, els governs autonòmics on van ser-hi, no? Veuran què faran. Doncs potser quan estan a dintre és quan queden anul·lats, perquè el discurs, una cosa és el que tu diguis i l'altra cosa és el que puguis fer, no? Una cosa és el que vens i l'altra cosa són les mesures concretes. Em quedo amb això positiu. I després, de l'altra banda, una mica és una deducció del que ha dit, qui pot frenar la ultradreta? En aquest cas, per exemple, parlem d'Espanya, qui pot frenar la ultradreta? Evidentment, una esquerra unida. Si no estan units, aquesta esquerra no pot fer res. I després, el PP. Però, i també interpreto molt el que ha dit, potser el PP, però no amb el discurs de Vox. Llavors, a partir d'aquí, doncs sí, a Itàlia tenim lliçons a escriure i aprendre.
Com a cosa positiva també ha dit que no s'acaba la democràcia en aquests països on ha manat l'ultradreta, vull dir que encara, que també ho deies, em sembla tu abans, Laura, no? Que malgrat entri l'ultradreta, bé, sembla que no s'acaba tot el que s'ha aconseguit en aquests últims anys, no? Sinó que l'esperit, el més bàsic de la democràcia, persisteix, malgrat l'entrada de l'ultradreta a molts governs.
Sí. Deia la Susana que una forma d'intentar frenar o contrarrestar la força de l'ultradreta és amb una esquerra unida. Jo diria amb una esquerra que també faci l'esquerra real, no? Perquè a vegades jo crec que hem elevat a la categoria de, per exemple, discursos masclistes o discursos racistes, tot allò que diu i expressa Vox, que òbviament Vox o l'ultradreta, ara parlo en el cas espanyol i català, Vox, no? Perquè realment hi ha hagut un repunt en la beligerància discursiva, però realment, si anem a mesures concretes, jo què sé, el PSOE va aprovar la llei d'estrangeria, una llei d'estrangeria racista, amb el PSOE es van obrir els CIES, els centres d'internament d'estrangers. Per tant, hi ha hagut polítiques, hi ha hagut un caldo de cultiu, per posar-te un exemple, podria parlar de molts altres partits. Hi ha hagut partits que, des de les esquerres, ja no vaig a les dretes, diguéssim, parlamentàries o democràtiques, des de les esquerres moltes vegades s'ha pecat del fet, no només de falta d'unitat, sinó de no actuar com un partit d'esquerres i generar el caldo de cultiu perfecte perquè després hi hagi un partit d'extrema dreta que alivi encara més l'aposta, no?, i que vagi directament a fer discursos i polítiques contraris als drets humans. I després hi ha una altra qüestió que jo crec que, sent conscients, i aquí vaig al paper dels mitjans de comunicació, segurament per frenar l'extrema dreta hi ha molts actors que ens hi hauríem d'involucrar. Jo parlo també dels mitjans de comunicació, que és el terreny on treballo, i crec que ja no només l'estratègia passa per intentar evitar donar més presència a l'extrema dreta del que hauria de tenir simplement per una qüestió de que genera molts clics, sinó que també ens estem donant compte de, i així ho han analitzat molts experts, no?, d'aquesta estratègia que duen a terme d'intentar copsar discursos de l'esquerra per utilitzar utilitzar-los i posar-los al servei de la seva ideologia, no? I al final, això fa que hi hagi un gruix de la població que percep l'extrema dreta com algú contrari fins i tot a les elites, com algú contracultural, no? Com algú que va en contra dels discursos polítics dominants i que és alguna cosa com relativament moderna fins i tot. Llavors jo crec que el paper dels mitjans de comunicació també hauria de ser el de posar en contradicció tot això i explicar que en realitat el poder està al costat d'aquesta gent, que els drets contra els quals està atacant, els drets contra els quals va aquestes persones, costen de lluitar cada dia, que no te'ls venen posats, que no és la ideologia dominant, tot el contrari, que han costat molt esforç i s'han de batallar cada dia, i que el que diu aquesta gent, per molt que digui que ells representen una altra cosa i que van en contra de la ideologia dominant, el poder està del costat d'aquesta gent, que jo crec que això s'ha de posar en valor. Bueno, s'ha d'explicar bé.
Ara, Anna, preguntava si estàvem davant d'un factor cíclic. La política ho és, la política té un punt cíclic, perquè la política al final no deixa ser un mercat amb consumidors, i els consumidors són els votants que escolleixen si ara governa el PSOE i ara governa el PP, en el cas d'Itàlia, si governen un o van un altre. Quan la satisfacció davant del consum en un mercat determinat, en aquest cas el polític i a Itàlia, baixa, el canvi abdueix a les persones, el canvi és molt atractiu. I en aquest sentit, el canvi i l'emoció són els dos arguments que més utilitzem els publicistes per vendre, el canvi i l'emoció. Si el canvi i l'emoció van de la mà i han sapigut fer que vagin de la mà amb un discurs plegat d'estima al país, són els que més han parlat de la seva estima al país, del seu respecte al país, de tornar als seus orígens, etc etc. Això sedueix en tots els àmbits de la vida. I sedueix el canvi, en un canvi de destí, en un canvi de feina, en un canvi de cotxe, evidentment també en un canvi de govern.
I després hi ha una altra cosa. Quan la Susana deia, no, al final, i també ho apuntava l'Héctor, no? Quan entren a formar part del govern, doncs es veuen limitats per allò que poden fer i allò que no poden fer. I Vox aquí a Espanya també. És a dir, Vox té un marc constitucional que per molt que vulgui abolir les autonomies no podrà fer-ho. És a dir, hi ha tota una sèrie de premisses consensuades per tots quan no hi havia aquesta realitat de governar l'extrema dreta, que marca un punt d'inflexió que et fa de frontera en allò que pot ser i en aquell lloc que no pot ser. I aquesta és la gran sort dels països democràtics, no? Que hi ha aquest marc aquest marc legal constituït i que està, doncs, assimilat per tothom i que no poden transgredir-lo. I respecte al que deia la Laura de la llei d'estrangeria, no?, del PSOE. Sí, sí, i el pitjor de tot això és que no és una llei racista, sinó profundament classista. Per què? Perquè al final...
Racista.
Sobretot classista, perquè al final doncs, les persones amb recursos econòmics de la raça que siguin, que arriben a Espanya i que poden tenir una determinada comoditat social, segurament no són expulsades, no? Mentre que aquelles que arriben sense res, sense treball, sense feina, sense arrelament, etcètera, són expulsades.
Sí, però per exemple,
manera, no?
Quan deia, vull entrar en aquest debat, no és molt ràpid, però quan deia, per exemple, que el PSOE va obrir el CIES, sí que evidentment són classistes, per descomptat, estic totalment d'acord, però també racistes, perquè al final normalment hi ha moltes detencions i això malauradament ho estem veient per perfil ètnic i qui acaba el CIES normalment són persones que tenen persones racialitzades. Per tant,
racialitzades
tota aquesta estructura...
Perquè són aquestes persones que delinqueixen, que venen d'un determinat estat...
Delinqueixen o no, eh? Perquè hi ha moltes persones al CIE que no estan per delinquir.
No ens atem molt de debat ara, perquè són pràcticament no. Passen gairebé 2 minutes de 3:15 de la nit. Hem dedicat bona part d'aquesta part de la tertúlia a parlar d'aquests resultats de les eleccions a Itàlia, però també volem parlar d'altres qüestions, encara que ens quedi poca estona. Fem una pausa i tornem de seguida.
RAC 1.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo al cap de setmana, que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Amb 9 euros, els teus pares a la seva època podien sortir a sopar, posar gasolina, organitzar una festa i estalviar una mica. Tu, amb 9 euros, pots anar-los a veure. Ouigo, alta velocitat entre València, Madrid, Saragossa, Tarragona i Barcelona des de 9 euros. Consulta condicions i compra el teu bitllet a ouigo.com. Ouigo, let's go!
Cal llevar-te més d'hora per sortir a córrer? Cal cantar a la dutxa? Cal prendre't un latte quan vas cap a la feina?
Starbucks. Allò que no et cal és allò que fa que cada dia valgui la pena.
amb la L, distribuïdor líder en productes i serveis per l'espai de treball.
Lireco.
Inclou la Y, lliurament l'endemà a l'oficina o a casa.
Lireco.
Inclou la R, primeres marques en material d'oficina, tecnologia, seguretat laboral i molt més.
Lireco.
Inclou la C, assessors personals i especialitzats en solucions per al teu negoci.
Lireco.
Tot el que necessita el teu negoci està a lireco.es. Amb Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Molta com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Amb tots els concessionaris oberts per la Mercè, el dissabte 24 i el dilluns 26. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei.
Era digital. Revolució tecnològica. ILSD.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es. Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per a gent gran, presenta Tranquilitat Garantida. T'ajudem a trobar els millors cuidadors pels teus pares. I si no quedes 100% satisfet, et tornem els diners. Garantit. Contacta'ns ara. Cuideo.
Pensar en estudiar una FP aquest setembre? Ilerna Barcelona obre les portes amb una àmplia oferta formativa. Cicles de sanitat, serveis socioculturals, administració, màrqueting o informàtica. Visita'ns al carrer Santa Carolina 1. Truca'ns al 932 2069 17 o entra a ilerna.es. Ilerna, l'FP que t'obre les portes a la teva professió.
RAC 1. Tots som 1.
U, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Falten 10 minuts per arribar a les 10 de la nit. Deixem que tanquem ja el tema d'Itàlia, perquè demà a casa nostra comença aquest debat de política general que marcarà aquest inici del curs polític. Serà demà i divendres, es farà en dos dies separats. De moment sembla que els socis de govern han intentat rebaixar una mica el to a les revolucions després d'aquestes setmanes o mesos pràcticament de retrets. Junts ha dit avui que s'està parlant amb Esquerra discretament perquè aquest debat vagi bé. Aragonès ja ha dit que hi portarà una proposta de país que vol buscar les majories. En fi, tenim aquest debat que comença demà. No sé si creieu que realment els dos partits han fet un esforç aquests últims dies per intentar rebaixar una mica aquesta tensió, Susana.
A veure, jo, si em demanes la meva opinió, jo tinc l'opinió que és un govern que està trencat. El que passa és que està trencat per dintre, però no ho volem fer veure per fora, però ho volem fer veure alguns dies sí, alguns dies no. Ara estem en l'etapa d'anem a ser amics, deixem tota la història que ha passat fins ara i fem veure que la cosa va bé. La cosa anirà bé, perquè ara Junts ja ha tirat enrere, no? Perquè, a més, també sóc del parer que si fas un ultimàtum, el pots fer una vegada, pots anar de fora l'una vegada, pots anar dues vegades, la tercera vegada ja no et creu ningú. No és que no et creuen ni els teus. Llavors, a partir d'aquí, govern trencat, ja de dintre, aquí cadascú té les seves estratègies, però aguantaran. Aguantaran com sigui, perquè els interessa, perquè venen unes eleccions municipals, i ja veurem què passa. Llavors, la proposta que pugui fer el president, que és aquesta proposta àmplia per avançar cap a l'autodeterminació, doncs em temo que pot ser un altre front de conflicte, sincerament. No sé com ho pactarà ni com ho deixarà de pactar, però fixa que el pas següent de Junts serà dir que això és manifestament insuficient. Llavors, què en podem esperar d'aquest debat de política general? A mi m'agradaria esperar discursos a favor de la gent en un moment de crisi. Ja sé que és molt demagògic i ja també sé que el president ha anunciat 300 milions en acció social. Doncs benvinguts a aquests 300 milions i que ens digui exactament per què i que s'aparquin d'una vegada aquestes disputes que tenen internes, perquè la gent això, a part de cansar-li, és que realment no els hi fa cap bé ni al govern ni tampoc a la ciutadania. I a part és que els fa un govern absolutament increïble.
És el que sonava a preguntar, això que deia la Susana, si amb aquestes bones intencions que sembla que van als dos partits a l'inici d'aquest debat de política general, segons quines propostes o a mesura que avanci, pot ser que les relacions encara surtin més debilitades o que la situació es crispi més encara, Isabel?
Jo crec que més els hi val que ens transmetin una imatge de que estan buscant el consens i que volen doncs, treballar conjuntament i en pau, perquè realment el que diu la Susana és evident. Tenim tota la sensació, els que més o menys seguim l'actualitat política, que hi ha moltíssima part de la ciutadania que ja està molt cansada i desgastada i que els interessa poc, doncs, tenim com molt assumit de que el divorci és imminent, no? I que doncs, Junts per Catalunya doncs, ara ha fet un gest de tirar enrere perquè doncs, les seccions Borràs i Trull doncs, ha guanyat Trull en el sentit de anem a entendre's, etcètera, està molt bé. El que voldria més realment doncs, que les coses comencessin a funcionar en el sentit de que aquestes polítiques d'aquests 300 milions de mesures anticrisis siguin reals, com deia la Susana, i que jo crec que en aquest debat els comuns faran pagar doncs, més cara el seu suport en aquests possibles pressupostos. Crec que Salvador Illa evidenciarà la poca gestió política del govern per resoldre els problemes de la gent, però a mi m'agradaria que aquestes 300 milions... Mira, jo l'altre dia llegia un article de la Susana, precisament, on parlava de Mariano Turegoni, em sembla que ho dic bé.
Turegoni, sí.
Turegoni, del tema de les residències de la gent gran. A mi em va deixar molt preocupada i em sembla que aquest és un dels temes que no entenc com a societat no estem també en el carrer per aquest tema, perquè així és com vigilem que les escoles, els nostres nens, se'ls canvien els penyals, no passin gana, no passin fred, etcètera. No puc entendre que un país que vol ser independent, que té les competències que per treballar, no estigui doncs, focalitzant el tema de la gent gran com una de les prioritats, entre altres, entre la cesta de la compra, la crisi, la qüestió energètica. Però em sembla que diem molt poc com a societat quan estem mirant-nos el que està passant amb les persones grans des de la barrera i sense sentir-nos implicats.
Lluís, la veritat tornant és que... una mica al debat que comença demà.
La veritat és que tenim poca memòria política, perquè recordo que per confeccionar aquest govern va ser lent i feixut, perquè uns volien unes polítiques, hi va haver un 52% de l'electorat que va votar independència o partits independentistes i un 48% que van votar partits no independentistes, constitucionalistes. Algun d'ells, com Vox, ni això. Aleshores, el que oblidem és que va ser complicat conformar aquest govern, perquè hi havia aquestes dos corrents. Una corrent que hi creia més amb la taula de diàleg, hi creia més amb la negociació, hi creia més amb el diàleg amb l'estat espanyol, i una altra que hi creia menys. Dins d'aquesta formació que Junts, després hi ha hagut les diferències entre lauristes i turistes que tots coneixem i que sembla que en aquest moment estan fent un esforç per anar tots a una. El full de ruta que es va marcar marcava dues etapes. Una primera etapa on es deixava a veure si realment aquesta taula de diàleg donava resultat, i aquesta taula de diàleg ha estat un fracàs. Vull dir, era una taula de diàleg que havia de servir exclusivament per parlar de quina manera es podia accedir al poble i a votar una forma de govern que satisfés en els catalans, i s'ha acabat parlant de la Ricarda, quan en realitat no era de la Ricarda que volíem parlar, sinó de la Llibertat, de l'Enriqueta, de l'Isabel i de la Marta. I això no ha estat possible. Aleshores, quin escenari tindrem ara? Estic una miqueta amb el que han dit prèviament a mi. Hi ha unes municipals, i aquestes municipals poden conformar unes aliances estratègiques molt importants pel país, com, per exemple, la ciutat de Barcelona. Jo crec que fins a les municipals tindrem més o menys pau política.
Laura, per acabar.
Sí, jo crec que aquesta setmana ho hem vist tots i totes, no? que Junts ha rebaixat una miqueta la intensitat del to dels discursos que anava fent, perquè estàvem veient una part d'aquest espai polític que deia, bueno, que blindava el govern, i una altra part que deia que era més que probable que el govern s'acabés trencant, no? Jo crec que d'entrada això no passarà, no crec que es trenqui l'executiu, perquè és molt probable que Pere Aragonès faci una proposta, que alguns membres de Junts per Catalunya l'entenguin o vulguin vendre que l'entenen com un gest, i una altra part ja li vagi bé per seguir desgastant Esquerra Republicana, almenys fins al final de la legislatura, no? Jo crec que el que ha passat i el que està passant durant tota aquesta legislatura, i ara mateix en concret el que està passant ara, és la primera, la constatació de que realment no hi ha ningú que sàpiga com es fa la independència. Aquesta és la constatació, perquè per molt que hi hagin estratègies o almenys l'estratègia de taula de diàleg és claríssima, l'estratègia d'aixecar la d'ull però sí. No, però tal, tampoc és massa clara, no? Per tant, jo penso que el principal problema és que a dia d'avui no hi ha ningú que sàpiga com es fa, i mentrestant, mentre no ho saben, es van traslladant una mica com les culpes o la responsabilitat de no estar-la fent, però realment aquest és el principal problema. El dubte de tot això del que ha passat durant tot aquest temps de legislatura, i en particular al voltant del debat de política general, per mi no és tant si es trencarà el govern, sinó si això pot acabar trencant Junts per Catalunya, perquè realment, més que disputa entre socis de govern, hi ha hagut una disputa dins del mateix partit per veure què hem de fer amb tot això. I després hi acabo una mica connectant amb el que plantejàveu, amb el que plantejava Isabel, no? Realment hem focalitzat tota la nostra energia amb els incompliments que hi ha hagut en l'acord de govern pel que fa a l'eix nacional, que és molt important, no? Bàsicament, perquè hi havia tres acords que no s'estan complint, però també hi havia altres acords relatius al fet d'invertir el 6% del PIB en educació, que això no s'ha complert, el 25% del pressupost de salut destinat a l'atenció primària. Això no s'està complint, pressupostos de carboni, que també s'havien de dur a terme i s'havien de desencallar, encallats. Per tant, vull dir, hi ha un munt de coses que realment ens donarien per fixar-nos de si realment, més enllà de la qüestió nacional, aquest executiu està funcionant com hauria.
Per acabar.
Només respecte al que deia la Laura, jo crec que no es trencarà Junts, perquè sí és cert que hi ha aquestes dues famílies en les cúpules del partit, però no en l'electorat. L'electorat ni és laurista ni és turullista. El que vol és aquesta concòrdia, i en el fons aquestes cúpules ho saben. L'electorat és juntista. Aleshores, les dues faccions saben que l'electorat realment no ha pres partit, perquè no ha pres partit d'una forma clara, i això hi ha formes de conèixer quina és l'opinió dels teus afiliats, i per tant jo crec que això salva el partit.
Doncs, en fi, demà veurem què passa en aquest debat de política general. Ho seguirem en directe aquí al 9C, perquè sembla que demà anirà per llarg i que encara ens agafarà en directe mentre estiguem fent el programa. En fi, Susana Quadrado, redactora en cap de Societat de la Vanguardia, Lluís Carrasco, publicista i especialista en màrqueting estratègic, Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals, i Laura Aznar, periodista del Crític. Gràcies als quatre per acompanyar-nos avui, per analitzar també tot el que ha passat a Itàlia i el que ha de passar a partir de demà al Parlament de Catalunya. Gràcies a tots quatre. Ara són les 10 i passen uns 15 segons. Anem a repassar l'actualitat. Com cada dia aquesta hora, ja ho sabeu, actualitzem la informació, ho fem amb el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
Què és el que més destacat aquesta hora, Pep?
Doncs que aquesta hora comença el piro musical de la Mercè.
No, crec que no s'està sentint gaire bé, a veure...
Doncs que aquesta hora comença el piro musical de la Mercè de Barcelona, que tanca 4 dies de festa a la ciutat, s'hi esperen prop de 100.000 persones.
Des de l'avinguda Maria Cristina de Barcelona hi tenim la Maria Costa. Maria, bona nit.
Bona nit. Doncs ara mateix molta expectació, el que sí que hem vist que l'avinguda Maria Cristina està plena de gent banda i banda, veient molts telèfons encesos gravant o fent fotografies de la Font de Montjuïc. A partir d'ara, de 15 minuts, encara no ha començat, ens esperen 30 minuts seguits de pirotècnia, música i llums. De fet, cremarà prop d'una tona de pirotècnia. Ja han sonat, per exemple, el primer coet, que indicava que faltaven un pocs minuts per començar. Sí que han fet una indicació a tots els assistents que hauran d'encendre el mòbil quan hi hagi el bloc de no a la guerra, tal com hem explicat abans. D'aquí uns minuts sonaran cançons italianes fent referència a aquesta ciutat convidada a Roma, i també sentirem cançons feministes d'aquest moviment MeToo, també òpera per commemorar els 175 anys del Gran Teatre Liceu, i al final sonaran cançons festives. Seran sobretot cançons que han anat sonant al llarg d'aquest cap de setmana de la Mercè. De moment, com expliquem, no ha començat, però sí que veiem xixuets de la gent. Mira, justament ho escoltem ara mateix. Ara està a punt de començar aquest piro musical.
Doncs com ens deia la Maria, des de l'avinguda Maria Cristina, a punt de començar aquest piro musical quan passen 2 minuts de les 10 de la nit. Mentrestant, a Itàlia, l'extrema dreta que comença a preparar ja el nou govern.
La coalició liderada per Giorgia Meloni ha de dissenyant els propers dies el nou executiu després de la victòria a les eleccions d'ahir. Tot apunta que la líder de Germans d'Itàlia apostarà per ministres que no suposin un enfrontament directe amb Brussel·les. La clau és el Ministeri d'Economia, on s'ha filtrat que desitja algú en la línia de Mario Draghi. Meloni, però, no assumirà el càrrec com a mínim fins d'aquí un mes.
I al Parlament demà, com dèiem, comença el debat de política general.
I Pere Aragonès hi anunciarà un paquet d'ajudes de 300 milions d'euros per lluitar contra la inflació, unes mesures que aniran destinades a la gent més vulnerable, a les empreses i al sector primari. El debat començarà dos quarts de 12 amb el discurs del president, que durarà una hora i mitja. Després serà el torn dels grups parlamentaris i Aragonès acabarà responent un per un. Les propostes de resolució no es votaran fins divendres.
I d'aquí a poc més de 3 hores que una nau espacial de la NASA s'estavellarà contra un asteroide per desviar-lo de la seva trajectòria.
És la primera missió amb un objectiu així. Si se'n surt, seria una opció viable per si de cara al futur un cos semblant apunta cap al nostre planeta. És la primera missió que es fa en defensa del planeta contra asteroides. La nau va sortir de la Terra al novembre de l'any passat i ha arribat al seu destí després de recórrer 11 milions de quilòmetres.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
Què teniu avui al Tu Diràs?
Farem tertúlia amb Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, Antoni Bassas i David Bernabéu. Evidentment, parlem de la lesió de Ronald Araujo, ja és oficial que superarà. I trucarem a l'Uruguai, a veure com estan allà, perquè el més probable és que es perdi el Mundial de Qatar al central del Barça. Trucarem al president de la Federació Uruguaiana de Futbol per saber com s'ho han pres allà. I ens visitarà el Toni Muñoz de La Vanguardia amb l'Això no té nom i també el David Llorenç de Mundo Deportivo amb el seu final feliç.
Doncs us escoltem a dos quarts. El Tu Diràs. Gràcies, Aleix. Fins ara.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Encara està plovent alguns llocs o què, aquesta hora?
Sí, ja hem anat a menys arrossats que teníem fa una horeta, que descarregaven en alguns casos amb intensitat a les comarques de Girona, encara en alguns sectors del nord del Baix Empordà, àrea de Torroella de Montgrí, l'Estartit, Pals, Begú, un xàfec encara una mica fort, però bé, tot això se'n va retirant cap a mar i de mica en mica anirà desapareixent. De cara a demà, d'entrada fins a mig matí, matinada fins a mig matí, algunes precipitacions cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, cota de neu de 2.000-2.200 metres, això mig matí ja haurà desaparegut, i a la tarda alguns ruixats de nou a les comarques de Girona, alguns poden ser una mica reviuts, tot i que no es veuen grans tempestes, però localment sí que poden descarregar.
Reviuts, m'ha fet gràcia avui, sí. Aquest adjectiu.
Xàfec reviut, no allò, força.
Força.
I també de cara al final del dia, podem tenir alguns xàfecs una mica reviuts, una mica forts, cap a l'Alt Maresme, és a dir, primers de la tarda n'hi han desapareixent, els de les comarques de Girona, i cap al vespre, final del dia, cap a l'Alt Maresme hi pot haver algun xàfec intens, i d'aquells que poden ser una mica estàtics, compte de, per tant, demà, cap al nord de la comarca del Maresme, alguna riera que no tingui una crescuda sobtada o que no hi hagi alguna petita inundació de baixos, amb temperatures semblants a les d'avui, de 20 a 25 graus al migdia, confortables. En canvi, de bon matí, doncs, ja convé abrigar-se, el que comentava abans
del nòrdic,
l'Adrador, sí, comarques endins, sobretot, terra endins, ja van baixant les temperatures, ja toca, també.
En fi, doncs, Abel, seguirem aquests ruixats demà. Que vagi molt bé.
Que vagi bé, bona nit.
Passen 5 minuts de les 10 de la nit i saludem aquí, ja estan a l'estudi, l'Anna Priscila Magrinyà i la Candela Figueres. Què tal?
Hola, què tal?
Bona nit. La Candela, que avui s'estrena també al No s'ha parlat prou. Ara de seguida escoltarem quins són els temes que ens han portat avui. De moment fem una petita pausa i de seguida tornem.
RAC 1. Amb la L, distribuïdor líder en productes i serveis per l'espai de treball.
Lireco.
Inclou la Y, lliurament l'endemà a l'oficina o a casa.
Lireco.
Inclou la R, primeres marques en material d'oficina, tecnologia, seguretat laboral i molt més.
Lireco.
Inclou la C, assessors personals i especialitzats en solucions per al teu negoci.
Lireco.
Tot el que necessita el teu negoci està a lireco.es.
Atenció, Ocasión Plus obre botiga Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història.
5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes.
Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Tinc el plaer de presentar-vos una comèdia. Golfos de Roma, la comèdia musical de l'aclamat compositor Stephen Sondheim i dirigida per Daniel Anglès.
Aquest és el Golfòria?
Golfos de Roma, una comèdia brillant, amb les escenes més esbojarrades i un repartiment excepcional protagonitzat per un actor enorme, brillant. Oh, l'interpreto jo, Jordi Bosch. Golfos de Roma, a partir del 23 de setembre, al Teatre Condal. Compra les entrades a promentrada.com i teatrecondal.cat.
Fes el vermut amb música en directe i olor de mar.
Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, ruta de les braves, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
Descobreixo a la Fira del Vermut en Sul, del 30 de setembre al 2 d'octubre, al Moll de la Fusta de Barcelona, amb el patrocini de Moritz.
Entrades a vermutensul.com, aforament limitat.
Ara que pots triar, tries aquesta carretera o aquesta altra. Haver de triar i saber què triar. Gaudeix des d'un 20% de descompte en el manteniment del teu BMW de més de 4 anys amb tot inclòs. Consulta les condicions i el preu de la teva operació a bmw.es/precioscerrados i informa't sobre el servei de recollida i lliurament.
Pruna Motor, taller autoritzat a Granollers i Mataró.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega, comparteix.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Passen 8 minuts de les 10. Ja sabeu que acabem amb el No s'ha parlat prou i avui, com dèiem, amb una novetat, amb la Candela Figueres, que torna a RAC1. Què tal, Candela?
Molt bé, molta il·lusió.
Avui la Candela que farà parella amb l'Anna Priscila Magrinyà. Què tal? Bona nit de nou.
Mira, m'encanta aquesta parella que
a mi també.
A mi també.
Sí,
ja ens hem trobat a l'ascensor.
Ai, veus que bé?
No, contentíssima.
A més, ja us coneixeu.
Sí, sí. Hem anat coincidint en diverses ocasions. Sí.
Va, Pris, com que tu ja tens experiència, si et sembla...
Vols que comenci
sí,
jo avui?
Sí, va, comencem per tu. De què no s'ha parlat prou, Anna?
Mira, doncs aquests dies heu parlat molt de totes les avaries, els problemes, les obres amb Renfe. Ja sabeu que tinc una petita obsessió amb Renfe, perquè...
Ui, sí, des que comença la temporada, que cada setmana hem tingut la ració setmanal de Renfe.
De Renfe. La qüestió és que, clar, els serveis funcionen de tal manera, ja no només per les obres o pels retards, sinó que moltes vegades també el problema és connectar certs llocs. Tu pots arribar a Madrid en 2 hores i mitja, hi ha un preu, doncs, a vegades raonable, si trobes ofertes, però, per exemple, us posaré un exemple que em toca de prop, que és intentar anar a Mollerussa, que és on hi tinc família.
Hi ha Gincama.
Sí. Hi ha Gincama. I aleshores, doncs, pots trigar fins a 3 hores, si agafes 2 hores i escaig, si agafes l'autobús, un autobús que et costa 18,50. Si agafes el tren, has d'estar preparada perquè en passen 2 o 3 al dia, per tant has d'agafar el tren...
No perdis, perquè si no...
En hores intempestives, i recorres mig Catalunya, que això és bonic, de tant en tant, per veure el paisatge, però que certament trigues 3 hores i és molt difícil. Per tant, hi ha certes aplicacions per trobar l'amor. Avui en dia la gent se'n va a Tinder, i per anar a la Catalunya interior, per dir-ho d'aquesta manera, doncs el que fa molta gent és anar amb BlaBlaCar.
Ah, sí.
Cotxes compartits.
Que l'has provat, tu?
I tant.
Ah, sí? Ah, ets una experta de BlaBlaCar.
No sé si tinc el nivell d'experta. Jo l'he provat... Digues,
Carola. No, tu ets la que poses el cotxe o no. La que comparteixes cotxe?
Això t'anava a dir. Jo sóc la que m'aprofito d'algú que condueix. BlaBlaCar, per aquells que no ho sàpiguen, és una aplicació. Tu et pots descarregar l'aplicació al mòbil i aleshores doncs, pots buscar viatges, doncs, en aquest cas Mollerussa, però hi ha moltíssims llocs.
Però sempre has fet aquest trajecte o n'has fet d'altres també? Has anat a llocs més lluny?
No, amb BlaBlaCar només he fet Mollerussa, perquè, mira, de moment per anar a Reus encara m'arrisco i agafo el tren. Perquè què passa amb BlaBlaCar? Tu quedes amb algú, a vegades resulta que és a prop de casa, a vegades doncs, t'has de traslladar a l'altra punta de Barcelona, si ho agafes des de Barcelona, per tant ja trigues una mica més. És un recorregut que normalment és força assequible, comparat, doncs, per exemple, amb l'autobús, que en el cas de Mollerussa et costa 18,50, un viatge amb BlaBlaCar cap a Mollerussa et costa 9-12 euros. Entre
perquè això com ho fas? Pactes amb el conductor?
No.
Ja ve de sèrie?
El
com
conductor
va?
Conductora, ells diuen, mira, jo marxaré dissabte a les 9 del matí al costat de l'estació de Sants i el meu viatge val 12 euros.
Ah, posa el preu al conductor,
sí, eh? Sí, ja posa el preu i aleshores tu pots triar entre diversa gent. Això fluctua molt, potser aquell cap
clar,
de setmana...
Clar, l'oferta i la demanda, no?
Sí, clar, fluctua. Ells han de provar que el teu viatge, doncs si l'aproven, llavors et trobes que pots quedar amb aquella persona en aquella hora i poden portar diversa gent. A vegades, per exemple, dissabte vaig anar a Mollerussa en una furgoneta impressionant, molt ampla, era tot meravellós, i diumenge ahir vaig tornar enxubada en un cotxe que estàvem allí que quasi bé no podíem respirar.
Pots portar equipatge o no?
Pots portar equipatge, a vegades et demanen que em portes molt. L'altre dia ho vaig fer servir, hi havia una noia que estava fent mudança i tenia tot el cotxe ocupat.
Home.
I aleshores dic, no, porto una motxilleta, no, però... I, per exemple, un altre dia una noia que portava un gat, i llavors el noi que conduïa diu, no sereu al·lèrgic als gats? Que no sabia que portava un gat.
I els temes de conversa també pots dir...
Mira, és que...
Ah, és que clar, és un marrón. Vull que calleu tots.
Tu pots... El BlaBlaCar diu, doncs, tu pots posar si ets bla, que no t'agrada parlar gaire, si ets bla, bla, que pots mantenir conversa, o si ets bla, 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 que t'agrada parlar molt.
I tu què poses?
Jo no ho poso, això ho posa el conductor.
Ah, val.
Jo, en el meu cas, sóc una persona que... La gent es pensa que sóc simpàtica, però ho faig veure. A mi la vida em fa molta mandra i em fa mandra parlar amb desconeguts. Per tant, jo no parlaria mai amb ningú. Però aleshores passa aquella cosa que és el silenci incòmode, que estàs allà en un cotxe... En
gent que no el suporta, eh?
Clar, i jo, doncs, he de trencar el silenci i això té el BlaBlaCar, que si tu, per exemple, agafes el tren o agafes l'avió, el que sigui, doncs tu no has d'establir conversa amb ningú, a no ser que et trobis un senyor o una senyora pesada al teu costat. En el cas del BlaBlaCar, és...
Bueno, l'espai és més reduït.
És reduït, estàs al cotxe d'altri, la teva vida depèn d'una altra persona, per tant, més val que li caiguis bé, que siguis simpàtica, sí. I comences a establir conversa. L'altre dia us he de dir que, per exemple, vaig conèixer una noia alemanya que viu a Barcelona, que és professora d'art, però no li agrada la vida monòtona, i es dedica a cantar òpera pel carrer. I mira, doncs vaig conèixer aquesta xicota que em va explicar la seva vida, jo li vaig explicar lo just i necessari, tampoc cal que conegui les desgràcies de la vida dels autònoms, però mira, això em va fer gràcia. Tot i que vaig dir, ai, que cansat parlar tota l'estona. Diumenge vaig tornar amb
una
noia...
Clar, perquè si comences a parlar, llavors has de mantenir conversa tot el viatge, no?
Sí, i a mi em va tocar seure de copilot, i hi havia tres noies darrere que no parlaven, que només estaven mirant el mòbil, que no m'ajudaven, però he de dir que aquesta noia era molt simpàtica, també tu els pots valorar després, i aleshores ells intenten ser gent amable, habla de si l'aires, vols que tens calor, tens fred, tens tal... I vaig sortir d'allà dient, una noia molt maca, però, ostres, no tenia ganes de xerrar. Ahir vaig tornar amb una noia que no parlava i que tenia l'aire posat a tot drap i vaig dir, saps què? Mira, al final prefereixo la gent que parla. Si necessiteu anar per aquests mons de Déu i no el transport públic no us hi porta a temps o, vull dir, trigueu molta estona, que sapigueu que teniu per preus assequibles el BlaBlaCar. Porteu una llisteta amb temes a comentar i un dia trobareu gent més interessant i un
mira,
altre
porta
dia...
el que no aprofitis per la secció o de seccions passades ho portes allà de tema de conversa. Clar.
I mira,
i el tema de conversa d'allà el portes aquí i ja està.
I encara m'hi trobaràs perquè jo vaig amb un blanc o algunes vegades podem compartir cotxe.
Mira. Doncs va.
Mira,
ho provem
ja està,
un dia.
Ho provem. Allà per la xerrada.
Però tu per anar amb un blanc sí que tens transport o no?
Sí, però hi ha pocs trens, també.
Sí, també trigues una estona.
I trigues una estoneta llarga, sí.
I a tot això em dedica, clar, la gent que posa el cotxe, doncs es paga la benzina, que amb els preus que van...
I el desgast del cotxe també, perquè si ell fixa el preu... O...
I alguna mala experiència?
No, de moment no n'he tingut mai cap. Pensa que això és com fer autostop dels anys 70, però amb més seguretat, perquè hi ha l'aplicació, hi ha el nom de la persona, hi ha la matrícula... Jo sempre faig allò de noia desconfiada...
De dir-li algú.
Li envio algú a la captura de pantalla de... Ei, que viatjarem amb aquesta persona. I normalment no viatges sol amb l'altra persona, hi ha més gent, i són gent que ho fan perquè volen que els hi surti a compte. Vull dir que és una aplicació segura, creada a França el 2006, i mira, ara té milers de persones que m'assegueixen.
Entre ells, doncs, l'Anna Priscila Magrinyà, que fa servir aquest servei de BlaBlaCar. Ens ho apuntem per si algun dia hem d'anar a algun lloc que no tingui transport públic. Va, Candela, què ens portes a aquesta setmana? De què no s'ha parlat prou?
De l'original que arriba a ser la gent a l'hora de fer trampes, però en el món dels escacs.
Uf, com?
Sí, uf.
Que saps jugar a escacs, tu?
No em tinc ni idea, a més, la meva afició... No, perquè la meva afició pel món dels escacs és nul·la o molt relativa, perquè a mi els escacs ja se sap que és estratègia i memòria, i a mi Déu Nostre Senyor no em va concedir cap d'aquests dos dons, va passar de mi, llavors jo he passat dels escacs, però clar, fa uns dies vaig llegir un titular que deia "Perles anales para ganar torneos de ajedrez, el último escándalo del deporte". Clar, òbviament, tot el meu focus...
Pensava que no havia entès bé,
no. Perles anales. Llavors, clar, tot el meu focus d'atenció es va posar en el titular, dic, potser se t'està obrint un món de possibilitats davant dels escacs que no havies vist fins ara, Candela, centra't. I, clar, i aleshores el tema està, hi ha una polèmica que ja va començar a principis de setembre, entre el Magnus Carlsen, que és el número 1 del món, i el Hans Niemann, que és el número 49. D'acord? Llavors, el Magnus Carlsen portava una ratxa de 54 victòries sense... Bueno, 54 victòries seguides, número 1, jugava, sortia amb blanques, que no sé què vol dir, però crec que és millor si surts amb blanques, i va perdre contra el Hans Niemann, que era el número 49. I aleshores, això va estranyar moltíssim a tothom.
Un mindundi, número 49, clar.
Número 1 contra 49, s'aixeca del torneig, i al cap de poc fa un tuit recordant aquesta frase de José Mourinho, que és molt famosa.
I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble.
in big trouble and sí. I don't want to be in big
Està
trouble.
Clar. Prefereixo no parlar, si parlo em poso amb, amb greus problemes, com volem dir al Carlsen que el Niemann havia comès alguna infracció, alguna irregularitat i que per això ell havia perdut el torneig i que per això ell s'havia enfadat i havia marxat. I és aquí on entren les boles anals i el titular, perquè va començar a córrer el rumor que el Hans portava unes boles vibratòries al cul i que un còmplice les activava, perquè com que la partida d'escacs estava retransmesa en directe, aleshores el còmplice, en estil morse, feia vibrar les boles i aleshores el Hans es podia anticipar a la possible jugada del Magnus.
Però perdona, hi havia una altra opció. El còmplice també ha de saber jugar escacs, en aquest cas, i ha de ser molt bo, també.
Ha de ser entre el número 1 i el número 49. El Hans ja ha dit que ell de trampa res de res, que si volen els organitzadors, la propera jugarà completament despullat, cosa que a mi només fa que confirmar-me que cada cop m'interessa més aquest món dels escacs, però és que la polèmica ha continuat, perquè fa dos dies, fa uns quants dies, però fa molt pocs, van tornar a fer un torneig d'escacs ells dos, es van tornar a enfrontar, en aquest cas el torneig era virtual, i a la segona partida el Magnus es va aixecar i va passar això. O sigui, tu imagina't que estàs tu ets la presentadora del torneig i passa
feina
això.
Feina tindria per retransmetre un torneig d'escacs. A veure, què va passar?
Because this is his... This is his main move.
Està dient que acaba
d'fer
un
knight f6 c4,
unes peces que no entenc.
And what?
In what? Què passa?
No.
What happens? Què
what?
Passat?
No.
No.
Magnus Carlsen just resigned. Got up and left.
Exacte.
Va apagar
la càmera i va marxar a la segona, en el segon moviment, que això, clar, dius, una altra vegada hi ha una polèmica aquí, no? Fins i tot el Kasparov, que és el mític jugador rus d'escacs, va dir, nens, deixeu de fer el tonto perquè esteu embrutant una mica el món dels escacs. I, de fet, ara al Pariser, estàvem parlant abans d'entrar, es veu que el Magnus, que és el meu amic Magnus, que ja li dic així, jo sempre ho faig, acaba de fer un comunicat dient que li sap greu el seu comportament, que ho lamenta molt, però que la Federació d'Escacs Internacional s'hauria de posar en seriós amb el tema trampes i deixa entreveure que ell se continua pensant que el seu rival, que el Hans, va fer trampes. Llavors jo penso el mateix que has pensat tu fa una estona, és per arribar a les boles vibratòries hi ha d'haver molt de recorregut per fer una tàctica tan invasiva. Vull dir, pots haver provat altres coses, no? Llavors jo he fet una recerca
Quina por que em fas.
N'hi han hagut bastantes. Mira, al Mundial de 1978, en una partida entre el Víctor Korchnoi i la Natali Karpov, el primer va acusar el segon de rebre ajuda externa a través d'un iogurt que tenia un color diferent. És a dir, l'organització els hi va servir un iogurt i tenia sabors o colors diferents i va considerar que aquell iogurt diferent havia ajudat a que guanyés el seu rival. Després va dir que era broma, però, en tot cas, l'organització...
Ja va quedar el dubte allà, de ser el iogurt...
Era o no era el culpable, i l'organització, a partir d'aquell moment, va continuar servint iogurts iguals a tots els jugadors i a la mateixa hora. Volguem dir... Ojo, ja hem semblat el dubte.
Això també de servir un iogurt és també una mica curiós, no? Necessito el moment de pausa, fem el iogurtet de les 5.
Alguna cosa que t'entri bé, però que no et carregui molt la panxa, que has d'avançar. Sí, sí, sí. Però n'hi ha més. Mira, un tal Spassky se'l va acusar d'utilitzar l'hipnosis i aleshores tots els rivals jugaven contra ell amb ulleres de sol perquè tenia por que els hipnotitzessin. I el 1993 n'hi va haver un que era bastant sonat, que era el Toilet Gate, el que el va acusar el Kasparov, que és el que parlava abans, el mític jugador rus, de rebre ajuda cada cop que anava al bany, perquè era l'únic lloc on no hi havia càmeres, on no hi havia micròfons, i aleshores es considerava que allà rebia ajuda. La veritat és que a hores d'ara, en tots els tornejos d'escacs que són face-to-face, és bastant difícil que hi hagi algun tipus d'infracció, passant per detectors de metalls, per si veuen si porten algun aparell electrònic.
Ens haurem de fer un escàner d'aquells que et fan a alguns aeroports, sí. No?
A les Olimpiades de la Índia els hi van fer escàners del cap perquè consideren que podien portar detectors o alguns aparells a les dents, entre les dents. Llavors, clar, penses, si us miren les dents, com no pots pensar que portes alguna cosa en el cul? Però bé, la polèmica està servida i seguirem pendents perquè jo m'ha sorprès, ja t'ho dic, no se n'ha parlat prou de les trampes que es fan en el món dels escacs.
Carai, per no agradar-te els escacs ni saber jugar.
Ja et dic que a partir d'ara...
Sí que has aprofundit en aquest món, eh?
Mai més ben dit.
Va, Pris, de què més no s'ha parlat prou aquesta setmana?
Doncs mira, de la gent que esternuda cap a dins.
Oh!
Què em sembla, aquesta gent?
Em fa molta ràbia.
Gràcies.
Fatal.
Saps?
A veure, que la gent que esternuda molt cap enfora, sense cap mena de protecció, també me'n fa, de ràbia.
I la cabadalla també, no?
La que badalla? No, no tant, la que badalla.
És que aquest estiu vaig badallar i diu, escolta'm, Candela, quin badall.
Oh, home, es, a veure... Es pot badallar de son, però també de gana.
Hi ha moments,
saps?
I moments, no, perquè...
A les 4 del matí, Candela, clar.
Jo no volia dir.
No, home, a vegades...
Va fer un sorollet i tot. Va badallar amb sorollet.
Home, és que depèn de quines hores és bastant difícil aguantar-se.
Era les 5, Candela, no era sí, les 4. A veure si ara la gent es pensarà que vas fer allà a les 3.
En tot cas, aquests dies he estat doncs, amb amics i hi ha gent que doncs això, un col·lega que es tornava d'aquella manera... Això, saps?
Ei, l'imites bé, eh?
Sí, que, perquè és que s'ho anden cap a dins i, a veure, hem estat en pandèmia, ara hem de portar mascareta només al transport públic, a la farmàcia, al taxi, on sigui, però no sé si recordeu, segur que heu estornudat en algun moment amb la mascareta posada, que, a veure, molt agradable no era.
També veia gent que feia, que per estornudar es baixava la mascareta.
Sí, que era la cosa de, no, si precisament
sí,
en aquest
però
moment...
No, hi ha
és
gent que no.
Però bé, ara, en tot cas, si tu ho fas, evidentment, estornudes... tapartes, amb el braç, tapes la boca, el que sigui, però he estat buscant si realment era dolent o no passava res amb aquesta gent que s'aguanta l'esternut. Ah. I he descobert
que,
companyes...
Tu tenies una sospita i què ha passat?
Jo tenia una sospita, he anat al web de l'Institut Auditiu Salesa i diu... És millor no evitar mai els esternuts, perquè són un
però
mecanisme...
Però és de prestigi, aquest institut auditiu.
Espero que siguin situats a Barcelona.
Que vindria a ser la dita cosa dolenta fora del ventre, doncs...
És això mateix,
amb
és això mateix.
Amb Candela estàs una mica obsessionada.
No!
Penseu que els esternuts, doncs, en surt aire pel conducte nasal a una velocitat que pot arribar fins als 160 km per hora. Per tant, si ens l'aguantem, allò va cap a dintre, i ens podem fer mal al nas... podem fer que ens sagni el nas, podem tenir hemorràgies a la conjuntiva ocular i al timpà, inflamació de les fosses nasals, inflamació del timpà, dolors d'oïda, marejos, alteracions de l'audició i mal de cap.
Carai.
Catalunya, sisplau, si teniu ganes d'estornudar, no ho feu a la cara de ningú, sisplau, però feu-ho lliurement, que
per
a més
favor.
Et quedes molt descansat.
Molt,
home.
Moltíssim.
Carai, no m'ho havia plantat. Jo pensava més que era per un tema de treure les bactèries cap enfora o de, no sé...
Amb aquest article li era igual. La gent que envolta, la gent que estornuda, t'explicava que tu, que et pots fer mal, que això va a molta velocitat i que s'ha de fer perquè doncs, és quan el cos detecta que alguna cosa no funciona. A mi em passa amb la xocolata, per exemple.
Com?
El meu cos
intel·ligent
xocolata.
Què et passa? Estornuda, quan veus xocolata?
Quan menjo xocolata amb gran percentatge de cacau, estornudo.
Oh,
a casa meva passa, amb un germà i a mi, els dos.
Però ell us heu fet alguna prova o alguna cosa d'al·lèrgies?
No, per
o de...
què? Perquè et diguin que no pots menjar xocolata.
Millor menjar-ne, no?
Ja m'ho diran un altre dia.
Tu te'ls aguantes o no, els esternuts?
No, jo els trec, com els badalls.
Però, saps que me n'estic adonant? Que molta gent ja s'ha oblidat d'això del braç
sí. I
ja torna a posar la mà una altra vegada.
Jo amb el braç he volgut continuar fent-ho i ho segueixo fent.
Clar, perquè és que, ostres, si poses la mà...
Després, doncs, la mà amb algú...
La mà per aquí, sí. La mà per allà, tot
braç,
el colze,
no? Així, amb el colze...
En fi,
ja
sisplau, fem una crida a tothom que tingui esternuts, que els faci, però que posi el braç, que posi el colze, o un mocador, si vol, però que no els faci amb la mà, perquè després aquesta mà va per tot arreu.
Ja.
En fi, no ens queda gaire estona, Candela, perquè tenim encara una pausa per la publicitat. Ens volies parlar d'un altre tema.
Dels codis secrets dels swingers.
Mira, si et sembla, el guardem per d'aquí 15 dies.
Sí, perquè és molt interessant.
I això no caduca. Vull dir que...
I us aviso que segurament heu comès algunes coses de les que us explicaré i entendreu molt què ha passat amb la vostra vida.
Ai. Va, doncs guarda tu aquests codis secrets. Ara ens has deixat una mica
home,
la intriga, eh?
Allarguem el programa.
Doncs d'aquí 15 dies, nois. Espereu-vos.
Ara ens ho expliques. A la pausa ens ho expliques a l'Anna Pris i a mi. I després, els altres, doncs, els expliques d'aquí 15 dies.
Perfecte.
Va, fem una petita pausa. Tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Gaudiu amb Castell d'Or de caves exquisits, ecològics i de proximitat. De la nostra terra a les teves mans. Seleccionats entre els millors caves de Catalunya, amb dues grans medalles d'or als Premis Binari 2020-2021. Ens trobareu a les millors botigues especialitzades i a la nostra botiga online. Castell d'Or, fem únic cada instant.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
L'any 1708, Tortosa es prepara per l'assalt de les tropes de Felip V. Del 30 de setembre al 2 d'octubre reviu la guerra de successió. El setge de Tortosa. El destí d'un país està en joc. Tortosaturisme.cat. Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
Terres de l'Ebre. Reserva de la Biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Sempre ha estat valent. Sempre ha dit el que els altres no s'atreveixen a dir. Sempre l'han atacat per ser diferent. Però aquesta temporada, a 8 TV, Sanabra contraataca. De dilluns a divendres, de 20:30 a 21:30. Un programa d'esports diferent.
Aquest hivern et mereixes un creuer MST amb viatges al Corte Inglés. Descobreix la mescla d'avantguàrdia i tradició navegant pels Emirats Àrabs i Oman amb còmodes vols des del Prat. O gaudeix de les perles del Mediterrani embarcant directament des de Barcelona en règim de tot inclòs des de només 449 euros per persona amb taxes incloses. Només la mar. Només amb MST Cruceros. Consulten les condicions a viatges al Corte Inglés.
RAC1, l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona presenten Castells a RAC1 des del 28è concurs de Castells a Tarragona.
Ui, 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 Carles, que formal. Presenten Castells a RAC1 des de l'espectacle casteller més gran del món.
Doncs això, diumenge 2 d'octubre, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. A partir de les 10, seguiu tot el concurs de Castells a RAC1 i a partir de les 12, també a RAC1.
És una cita molt esperada pel món casteller. Un escenari espectacular, les millors colles, rivalitat, tensió... Un espectacle brutal que viurem amb intensitat a RAC1.
Descàrrega!
El diumenge 2 d'octubre, a partir de les 10 del matí, Castells a RAC1. Amb Xavi Aymerich i tot l'equip, des del 28è concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
És l'espectacle casteller més gran del món.
Castells a RAC1. 10 anys. Tots som 1. Amb la col·laboració de Repsol, Port Tarragona i Bermuts Miró.
Nosaltres ho anem deixant aquí, acomiadem també la Candela i l'Anna Pris fins d'aquí 15 dies, com dèiem. Vinga, vinga. Nosaltres hi tornarem demà a partir de 8:45, farem tertúlia amb l'Anna Sáez, el Rafa Garrido, el Camilo Vaquero i l'Àlex Govern. Fins demà, que vagi bé, adéu-siau. Adéu-siau.